El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui comencem el programa parlant d'una subhasta que va tenir lloc fa uns dies de rellotges de luxe. Ja ho sabeu, si algú de vosaltres ha aconseguit un, que ens truqui i ens expliqui com ho ha fet. Vinga, va, comencem. La delegació del govern pel Pla Nacional sobre Drogues, que depèn del Ministeri de Sanitat, ha subhastat més de 500 rellotges de luxe d'alta gamma intervinguts en operacions de les forces de seguretat contra el narcotràfic. Els diners obtinguts es destinaran a programes d'ajuda a la drogodependència i de lluita contra el narcotràfic, i les licitacions de sortida han anat des dels 34 euros fins als 5.350. En parlem sobre el tema i per parlar de subhastes amb l'advocada Iolanda Puiggròs d'ANTA. Iolanda, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem en concret d'aquestes subhastes, no, de rellotges que estan agrupades en diferents lots, no? 108 lots, i cada lot consta d'un únic rellotge, però realment en què consisteix una subhasta d'aquest estil?
Doncs mira, això són béns procedents de comissos de delictes per tràfic de drogues. Ja hi ha sentència ferma, és a dir, ja hi ha una condemna en la qual es declara normalment el decomís d'aquests béns, i el Pla Nacional sobre Drogues ja va constituir l'any 95 un fons de béns decomissats, en virtut del qual és una mica circular, és a dir, tot allò que es decomissa en operacions contra la droga i que després hi ha sentència condemnatòria, es liquida, és a dir, es subhasten per treure uns diners per als béns, i tots aquests diners van precisament al pla de prevenció contra la droga, per fer activitats, doncs, de prevenció, de recerca, de distribució de fons a entitats que treballen en la inserció de persones amb drogodependència, és a dir, tot allò que estigui relacionat amb el tractament de la drogodependència. Llavors, en què consisteixen aquestes subhastes? Tots aquests béns s'adjudiquen a l'Estat a través d'aquesta regulació específica del Pla Nacional contra Drogues, i llavors les han de realitzar. Per realitzar vol dir que han de treure diners per això. Ho podríem fer de diverses maneres. Si l'Estat tingués un sistema àgil o dinàmic per poder-ho fer, ho podria fer a través dels seus propis sistemes, però en aquest cas la particularitat que té és que ho han fet a través d'una empresa que es diu Scrapalla, que és la que s'encarrega de fer aquesta subhasta. Això està previst a la llei, és a dir, es pot decidir de fer-ho directament un per un, no?, amb els propis mitjans que tingui l'administració, o també la pròpia llei preveu que es pugui fer a través d'entitats especialitzades que coneguin bé el mercat, no?, com funcionen aquests béns. Llavors, per aquest tipus de béns, doncs, han triat aquesta entitat, que no sé si algú ha participat que ens pugui estar escoltant, però és relativament senzill donar-se d'alta, no?, i fer la puja i optar, no?, doncs, en aquest cas, als rellotges. Mm-hmm. S'ha fet d'altres béns, sí, històricament s'ha fet d'altres béns decomissats. Els narcotraficants, doncs, s'han decomissat vehicles de luxe, i també s'han produït, doncs, subhastes de vehicles de luxe, també embarcacions, és un clàssic dintre dels béns decomissats en matèria de narcotràfic, i no és habitual, i a més potser ha sobtat que hagi estat el Ministeri de Sanitat, però és que el Pla Nacional de Prevenció de la Drogadicció depèn del Ministeri de Sanitat perquè està adscrit al Ministeri de Sanitat. Llavors, bueno, és la realització dels béns a través dels òrgans específics que té aquest pla a través del Ministeri de Sanitat.
Clar, ara comentaves, no, que també hi ha hagut altres béns procedents de diverses sentències judicials, com per exemple, que s'han subhastat, no?, com per exemple immobles, cotxes, joies o maquinària, però concretament, per exemple, parlant d'aquests rellotges, qui marca realment el preu de sortida i el marge aquest de diners que es poden subhastar? Perquè, per exemple, parlem de rellotges que estan bé, no?, a partir de 34 euros fins a rellotges més de luxe, no?, que arriben fins als 5.350 euros. Qui posa aquesta franja realment?
Doncs bé, els béns han de ser objecte de taxació, es diu d'avaluo, no?, d'avaluació dels béns, i això pot ser, ho hauria de fer amb la supervisió o directament de la pròpia mesa que s'ha creat. Hi ha un òrgan col·legiat que es diu Mesa de Coordinació de les Adjudicacions, que és un òrgan col·legiat que està, doncs, presidit pel delegat del govern en el Pla Nacional contra la droga, també hi ha participació del Ministeri d'Interior, del Ministeri d'Hisenda i del Ministeri de Justícia, i que depèn del Ministeri de Sanitat, en cas s'avaluen, es taxen, no, els béns, i després es passa a l'empresa de subhastes. L'empresa de subhastes, amb el seu coneixement de mercat, també hauria de fer una avaluació d'aquests béns, i la norma procedimental regula que, en principi, no s'haurien de fer adjudicacions per sota del 50% del valor d'aquests béns, llevat que hi hagi algun supòsit excepcional que ho pugui justificar. Quin pot ser un supòsit excepcional que ho justifiqui? Doncs, bueno, pues que ha quedat a cert, per exemple, que no hi ha pujas per aquell rellotge o per aquell bé, o que realment el seu valor de mercat en aquests moments doncs, sigui bastant més baix del que s'hagi pogut considerar en el moment de taxació de rellotge. Jo també he estat mirant, no, la llista dels rellotges que s'havien subhastat i vaig estar seguint la subhasta una miqueta des de que es va llançar, i realment és bastant asimètric el tipus de rellotges que hi havia. O sigui, trobaves des de Rolex i Cartier a altres rellotges de marques, i a més amb un estat, segons que hi és, no? Doncs la corretja, que potser no hauries considerat un rellotge gaire luxe, però estaven tots dintre del mateix lot, no? I cadascun dintre d'un preu fixat per cadascun d'ells. I a partir d'aquí, les puges, evidentment, són a l'alça a partir del preu que s'havia marcat en l'anunci de la subhasta.
Clar, i quines persones poden participar en aquest tipus de subhastes? Qualsevol persona que, per exemple, s'assabenti d'això pot entrar i fer aquesta puja, per exemple? Vull dir, no ha de tenir cap requisit en especial?
No, exactament. Qualsevol persona, qualsevol de nosaltres podria haver participat en aquesta puja. De fet, l'empresa que fa les subhastes està oberta per altres tipus de subhasta, que no necessàriament venen ni del Ministeri ni de béns decomissats, és a dir, subhastant de tot, i qualsevol es pot donar d'alta en el perfil de comprador. De fet, només demanen doncs, l'email o un sistema de contrasenya bastant senzill, com qualsevol altra, qualsevol altra pàgina web, un telèfon amb un codi de verificació que t'envien, nom, cognoms, adreça, el NIF, i després el que demana la pròpia empresa és si ets un particular, un autònom o una empresa, suposo que per poder-te fer la factura correcta, no?, i amb el règim tributari que correspongui en funció del que siguis tu. Per tant, sí, la resposta és que qualsevol de nosaltres podria haver optat a l'adjudicació de qualsevol d'aquests rellotges, no?, i a la puja. Mm-hmm. De fet, per això es va a aquest tipus d'empreses, perquè tenen un impacte, no, d'accés a molta més gent que no pas una subhasta judicial de la qual has d'estar com molt pendent, has de ser un professional moltes vegades dels cercles, saber com funciona. Impressiona més una subhasta judicial. En canvi, si es fa a través d'una empresa de subhastes, jo crec que es generalitza molt més la participació de qualsevol privat.
Clar. I després, a l'hora d'aconseguir un rellotge, imagina't, no, que som els que l'aconseguim, després els passos a seguir són molt complicats o realment és com si compressis qualsevol altre producte?
En realitat és com si compressis qualsevol altre producte. Home, demanaran un DNI, evidentment, perquè han de fer, de generar, no, la factura, i han de poder-te, abans de donar-lo, no, t'hauràs d'acreditar la teva personalitat, que ets tu la persona que vas pujar. Això vol dir que no pots pujar amb un pseudònim o inventant-te les dades, perquè si no després no et donen, no, el rellotge. Acredites que ets tu, que és la teva personalitat, i amb el mitjà de pagament que ja has fet, no, la puja, ja s'ha fet el pagament per l'import que hagis pujat, i t'entreguen el bé. No és més complicat pel fet de que després aquests fons se'n vagin al Pla Nacional sobre Drogues.
Clar. Doncs, Yolanda Puiggrós, d'AMTA, advocada, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com funcionen aquest tipus de subhastes, i si algú li ha tocat algun d'aquests rellotges, que ens truqui i que ens expliqui una mica com ha sigut aquesta història. Moltíssimes gràcies, Yolanda, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Fins ara.
El mercat tecnològic cada cop millora més, i amb el món del telèfon mòbil passa el mateix. Ara ja hi ha un nou mòbil que ofereix una solució eficaç per totes aquelles persones que busquen recuperar el control del seu temps i reduir així la dependència d'aplicacions i llocs web addictius, proporcionant una experiència digital molt més equilibrada i saludable. Una iniciativa de la mà de Balance Phone que proposa trobar una solució davant la problemàtica de l'addicció a les tecnologies, sobretot també enfocada en nens i adolescents. Sobre el tema en parlem amb un dels cofundadors, el Carlos Fontclara. Carlos, molt bon dia.
Hola, què tal?
Clar, estem parlant d'una iniciativa, no? un nou invent, podem dir, no? En aquest cas tecnològic, que és el que ens envolta avui en dia. I el que voleu, l'objectiu principal és aquest, no? Canviar una mica la manera de viure que tenim tots amb la tecnologia i amb els telèfons mòbils, oi?
Sí, exacte. Sí, nosaltres el que volíem era... Bueno, bàsicament ens vam donar compte que nosaltres mateixos passàvem massa temps amb el mòbil i no ens agradava tenir aquesta sensació de no controlar el temps que dedicàvem a plataformes pues, com Instagram, YouTube o tot aquest tipus de continguts que estan molt optimitzats per enganxar-te i perquè passis molt temps. Llavors no ens agradava sentir que estàvem una mica descontrolats en com nosaltres fèiem servir el nostre temps i volíem canviar-ho. Mm-hmm. I, bueno, és el que intentes fer. Mm-hmm.
Recuperar fins a 3 hores diàries que abans es dedicaven al mòbil. Aquesta és una de les, un dels reptes, no?, que teniu. Però a qui està destinat concretament? A tots els sectors de la població o, per exemple, a més adolescents que estan començant en aquest món i encara... doncs tenen més perill de caure en aquest doncs, caos tecnològic o pràcticament a tothom?
Sí, com et deia ara, si nosaltres ho vam desenvolupar per solucionar el nostre problema, de dir, vaig a fer un mòbil que a mi em serveixi, que tingui totes les aplicacions que serveixen pel dia a dia i que porten valor, però que no tingui cap d'aquests continguts addictius, i era amb la persona com jo, l'Albert, al cap, que al final són joves de 25, entre 25 i 40 anys, que siguin conscients o no els agradi com estan fent servir la tecnologia en el seu dia a dia i vulguin canviar-ho. L'únic que molt ràpid ens hem donat compte que el nostre producte també servia molt com a primer mòbil d'un nen. I ens van començar a escriure molts pares i molt interessats, perquè ara mateix estan molt preocupats doncs, per com iniciar aquesta relació amb la tecnologia quan són tan joves i estan exposats a continguts que potser no haurien d'estar consumint en edats tan, tan joves. I llavors ens serveix molt com aquest cas d'ús també. De primer mòbil d'un nen, on tenen tot allò que necessiten per comunicar-se amb els seus pares, però no podran mai accedir a continguts, bueno, xarxes socials, jocs, plataformes de streaming o pornografia, per exemple.
Clar, quines són, per exemple, les característiques d'aquest mòbil? Dius que no tenen accés a aquest tipus de webs o de pàgines o aplicacions, però tota la resta continua igual?
Sí, bàsicament el mòbil té una interfaç molt minimalista, perquè nosaltres vam veure que els mòbils eren addictius per dos motius. Un era les notificacions, les aplicacions amb tants colors i aquestes interfícies tan cridaneres que intenten captar la teva atenció. Llavors nosaltres, el nostre mòbil té una interfaç molt minimalista, en blanc i negre, i a més el que fa és bloquejar totes les aplicacions i webs addictives. És a dir, totes les aplicacions que cauen a la categoria de xarxes socials, plataformes de streaming, jocs, apostes i pornografia. I estan apps com webs. Llavors, el que acaba quedant és un mòbil molt senzill que té aplicacions com Spotify, Google Maps, WhatsApp i aquest tipus de serveis que serveixen per comunicar-nos i per moure'ns, banca digital, per exemple, però no té res d'aquests continguts addictius, que són Instagram, Twitter, YouTube, Netflix i totes les webs de pornografia, per exemple.
D'acord. I de moment la rebuda entre la població, la gent que ho ha provat, ha estat molt bona, oi?
Sí, de moment sí. Estem molt contents perquè també ho vam veure amb nosaltres mateixos primer, és a dir, quan vam començar a fer servir aquest mòbil vam veure que vam passar a fer servir el mòbil entre 4 i 5 hores al dia a només una hora, hora i poc. Llavors, per això diem això de recuperar aquestes 3 hores al dia que ara mateix pues, es dediquen al mòbil. I ens agrada molt veure que tots els usuaris que l'estan fent servir els hi està passant el mateix. Uh-huh. És a dir, la mitjana d'ús està al voltant d'una hora i poc, quan la mitjana general està més a prop de 4 o 5 hores.
Sí. Hi ha llista d'espera, no?, de més de 20.000 persones que s'han apuntat i realment doncs, està tenint èxit. Jo crec que tots estem ja una mica saturats, potser, d'estar tan pendents, no?, del mòbil. A vegades sí que és cert que a vegades doncs, no queda més remei, no?, i sí que és veritat que som una mica esclaus, però també és necessari doncs, fer aquest descans i veure realment a on estem. Quin objectiu teniu d'ara en endavant? Tinc entès que teniu un objectiu de cara al 2025, és així?
Sí, més o menys. Bueno, de fet, nosaltres acabem de llançar ara, ahir mateix, la campanya de preventa del mòbil, on la gent ja pot comprar aquest mòbil i el rebrà al gener, que és el temps que nosaltres necessitem ara per produir-lo i enviar-lo. Llavors, el primer objectiu és aquest, poder produir les mínimes unitats que necessitem, poder enviar ja els primers clients i començar amb l'operació.
I recuperar 10 milions d'hores perdudes davant de les pantalles.
Exactament. Aquesta és la nostra missió, és el que medim sempre. Com més gent faci servir el mòbil, més hores, el nostre mòbil, vull dir, més hores recuperades davant de pantalles. I aquest és el nostre gran objectiu, sí, sí.
Doncs, Carlos Fontclara, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Ens apuntem aquest nom, Balance Phone, i encara que sent periodistes ho tenim una mica complicat, però per la gent al nostre voltant ho tindré present per regalar-los aquest mòbil. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a tu. Adéu.
I de seguida parlarem de les cirurgies plàstiques i de les operacions i retocs estètics que es fan en mans de gent no professional.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. En un futuro apocalíptico...
¡Fuego!
La única esperanza...
¿Es usted realmente quien dice ser?
Es tener una razón.
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
Para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Del 19 de septiembre al 6 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Tractaments, retocs i operacions estètiques a mans de metges que realment no ho són, que no són professionals. Parlem d'aquesta problemàtica a continuació. I ara volem parlar de que la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica ha alertat que al voltant del 50% de les cirurgies estètiques no les fan cirurgians plàstics. Això comporta que els pacients tinguin uns resultats a vegades no desitjats o fins i tot atemptar contra la vida de les persones. A més, una enquesta difosa als més d'un centenar de professionals amb aquesta especialitat a Catalunya revela que el 90% han hagut de corregir algun tractament o intervenció realitzada per algun d'aquests metges sense les competències necessàries. Sobre el tema, perquè ens doni l'opinió al respecte i perquè ens expliqui el perquè, les causes, no, de tot plegat. En volem parlar amb el doctor Jordi Mir, que és vocal de cirurgia estètica de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica. Doctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'una problemàtica i que al cap i a la fi tampoc està a les mans dels pacients saber amb exactitud que s'estan realitzant tractaments amb gent realment no especialitzada en aquest àmbit, no?
Efectivament. I per això, des de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reconstructiva i Estètica, busquem que la població estigui més informada, que tingui més informació, no? Aquesta campanya té dos objectius. Una banda, que hi hagi més informació a la població sobre aquesta situació i que la població sàpiga on pot buscar un cirurgià plàstic. Hi ha diversos llocs, però dos molt bons són la Societat Catalana, la web de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora Estètica i la web del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, si no està a la província de Barcelona o de la província on estigui. No? Allà, en aquestes webs, per ser-hi, necessita el títol de metge i també el títol oficial d'especialista en cirurgia plàstica. Paral·lelament, també busquem un canvi legislatiu que acabi amb aquesta intrusió, no? Perquè amb l'enquesta que es va fer en el darrer congrés del Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, el 90% dels cirurgians plàstics vam manifestar que havíem hagut de corregir un procediment realitzat per un metge sense títol. No? I llavors això té dues conseqüències importants. Una és aquesta, la dels mals resultats, la necessitat d'una una altra cirurgia, i també, en segon lloc, però potser més greu, és les grans complicacions que pot haver-hi al darrere d'una cirurgia estètica. La cirurgia estètica es banalitza i pot tenir greus complicacions, incloent la mort.
Exacte. Perquè tot això, a més, està passant, tenint en compte que l'existència de màsters en cirurgia estètica agreugen també aquesta confusió, no?, de la població sobre la informació que reben a l'hora de buscar algun professional que realitzi, doncs, aquestes operacions. Sí que és cert que aquestes formacions, podem dir, que acostumen a ser d'un any màxim, no aporten realment ni la formació ni tampoc els coneixements necessaris per tractar aquestes possibles complicacions, no?, que vostè ens comentava, i al final doncs és una mica enganyifa, no podem dir. Aquest màster no conclou que al final el professional sigui realment un especialitzat en la matèria.
Efectivament. Els cirurgians plàstics catalans estem indignats amb els màsters en cirurgia estètica. Pensem que és un disbarat pretendre que un màster que dura 3, 6 mesos, un any, pugui assemblar-se al que és la formació d'un cirurgià plàstic, que és una formació com a mínim de 11 anys, és a dir, 6 de llicenciatura en medicina i 5 d'especialitat en cirurgia plàstica. Però és veritat que aquest món és un sector que és molt atractiu a nivell econòmic i això genera, doncs, tota aquesta sèrie de màsters que ens indiquen.
Mm-hmm. És un dels mons amb més intrusisme professional?
Sí, jo penso que sí. Indubtablement hi ha factors que ho afavoreixen. Un és aquest que dèiem, que és un sector atractiu a nivell econòmic, un sector que mou molts diners. Un altre és l'auge que té actualment la cirurgia estètica a la nostra societat, perquè tots volem estar millor, per la imatge, per la importància que se li dona a la imatge, i també perquè ho tenen relativament fàcil en la legislació actual, perquè a l'Estat qualsevol metge pot fer una operació d'estètica. És un fet increïble, però que és així.
Clar, i tot això per part de cara als pacients, no? Per exemple, un pacient que vol anar a fer-se una operació estètica, quins passos ha de seguir per tal d'assegurar-se de que aquella persona és un professional?
Molt bé. Mare, aquesta és una pregunta molt bona. El que ha de fer un pacient és, per fer-se una operació de cirurgia estètica, és buscar un cirurgià plàstic i estètic. Tots els cirurgians plàstics tenen el títol de cirurgià plàstic, estètic i reconstructiu. I és, jo em pot trobar un especialista en cirurgia plàstica. A Catalunya aproximadament som uns 150 i ens pot trobar o a la web del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona o a la web de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica. Allà tots els que hi són són cirurgians plàstics amb títol oficial. Per què? Perquè per ser-hi es demana això, es demana no només el títol de llicenciat en medicina, sinó també el títol de cirurgià plàstic. Jo també recomano que quan un es vol operar de cirurgia estètica, visiti a més d'un metge, visiti a dos o tres cirurgians plàstics titulats i amb el que li doni més confiança, doncs endavant.
Mm-hmm. D'acord, també, perfecte.
També, Marc, disculpa, una altra cosa molt important és el cirurgià plàstic t'explicarà complicacions de l'operació, te les explicarà. Desconfiem d'aquells metges que ens diuen que són cirurgians estètics, que no es presenten com cirurgians plàstics i que no et parlen de complicacions, que et parlen de que tot sortirà perfecte. Perquè nosaltres treballem perquè tot surti el millor possible, però el 100% no existeix.
Exacte. Doncs, doctor Jordi Mir, vocal de Cirurgia Estètica de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica, moltíssimes gràcies per ajudar-nos en aquest aspecte, no?, d'obrir els ulls, no?, per tothom qui vulgui doncs, realitzar-se alguna operació estètica i saber en aquests moments què és el que s'ha de fer, no?, per tal de no trobar-nos en aquesta situació i que puguem patir, no?, i tenir en aquest aspecte algun contratemps amb la nostra salut. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies per ajudar-nos a difondre aquesta notícia i a informar a la població. Estem molt agraïts.
Gràcies. Gràcies. I ara volem parlar de que els pacients que recullen a la farmàcia comunitària la seva medicació hospitalària de dispensació ambulatòria s'estan mostrant molt satisfets amb aquest model. Es tracta d'un model innovador, no?, una iniciativa pionera a Espanya, i així ho està assenyalant un estudi recent que es basa en l'experiència dels pacients que retiren aquesta medicació a través de les farmàcies comunitàries vers d'aquells a qui se'ls dispensava la medicació al Servei de Farmàcia Hospitalària de l'Hospital del Mar. L'estudi ha estat realitzat per l'Hospital del Mar i també pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona amb la col·laboració del Servei Català de la Salut. Sobre el tema, per parlar una mica d'aquesta iniciativa i de la gran satisfacció que està provocant entre els pacients, en parlem amb el president del Col·legi de Farmacèutics, Jordi Casas. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, com anomenava, és una iniciativa pionera, no?, a nivell espanyol. I està sent molt positiva, no?
Sí, així és el que indiquen les dades, no? Aquesta experiència, que ara ja fa 4 anys que portem pilotant, doncs va començar pràcticament arran de la pandèmia. De fet, la pandèmia va ser el catalitzador. Era un projecte que veníem desenvolupant amb l'Hospital del Mar i es va accelerar degut, pues, a la situació provocada per la pandèmia i la, bueno, dificultat o la recomanació de que aquells pacients crònics que tenen medicació dispensable als hospitals, doncs es recomanava o era recomanable que no s'apropessin a l'hospital. En aquest cas, doncs va ser el moment, el Servei Català de Salut doncs va donar el seu vistiplau per implementar aquesta prova, que el que es tracta, no?, és posar en col·laboració les farmàcies comunitàries de l'àrea d'influència de cadascun dels hospitals i llavors fer arribar la medicació als pacients a través dels farmacèutics comunitaris.
Mm-hmm. Suposo que aquesta iniciativa el que fomenta també és aquesta agilitat, no?, aquesta comoditat per part dels pacients, no?, de no haver de desplaçar-se potser fins a cert punt, sinó que ho tenen molt més a prop, no?, i molt més a la mà.
Sí, clar, aquí hem de pensar, és a dir, estem parlant de medicaments que en principi són classificats com a medicaments hospitalaris, encara que siguin de dispensació ambulatòria, doncs, per la complexitat dels mateixos o perquè necessiten doncs, algun tipus de seguiment especial. En aquest cas, crec que és molt important destacar que o sigui, la gestió del pacient es continua fent a nivell de l'hospital, perquè és com procedeix, però és veritat que aquí existeix doncs, una col·laboració entre el servei de farmàcia hospitalària i les farmàcies comunitàries. Al final cadascú posa doncs el positiu de la seva feina, és a dir, el farmacèutic comunitari és més accessible, més proper, i la xarxa de farmàcia és més capilar, i en qualsevol cas continua havent-hi doncs, aquesta col·laboració o aquesta col·laboració entre els diferents nivells assistencials i el pacient se li continua fent el seguiment doncs, des de l'hospital. Jo crec que el que aconseguim amb aquest projecte és unir les dues parts positives, no?, de dos recursos sanitaris que tenim disponibles.
Exacte, i d'aquesta manera millorar la qualitat de vida dels pacients també.
Exacte, això al final, l'objectiu de tot això precisament és això. O sigui, és a dir, el per què es fa d'aquesta manera és perquè el seguiment i tot doncs, és necessari doncs, que es faci a nivell d'especialitzada, a nivell d'hospital, però per una altra part també és veritat que la dispensació dels successius envasos o en seguiment doncs, és molt més fàcil i així ho demostra doncs, aquesta enquesta que s'ha realitzat aquests pràcticament 1.000 pacients, que la proximitat i l'accessibilitat de la farmàcia comunitària doncs, és molt ben rebuda per aquests pacients, que no oblidem, són pacients crònics.
Mm-hmm. Clar, quin és el perfil d'aquests pacients que han participat en l'estudi?
Bueno, a veure, l'estudi es va enviar per SMS als pràcticament 4.000 pacients que hi ha a l'Hospital del Mar, inclosos en aquesta prova pilot. D'acord? Hi ha 4.000 pacients que al llarg de tots aquests anys doncs, se'ls ha anat incloent, perquè pel seu perfil són pacients doncs, crònics que han d'anar a buscar la seva medicació, que tot i ser ambulatòria és medicament hospitalari, amb el qual s'han de desplaçar mensualment a l'hospital a anar a buscar el medicament, però són uns pacients crònics que estan estabilitzats, el que estic, és a dir, se'ls ha de fer un seguiment, però aquest seguiment és periòdic. I entre seguiment i seguiment, pràcticament hi ha doncs, la dispensació del medicament. Doncs llavors, a aquests pacients se'ls ofereix la possibilitat de, en lloc d'haver-se de desplaçar a l'hospital cada vegada recollida la medicació, doncs que simplement es desplacin a l'hospital en el moment que tenen doncs la visita de seguiment o que hi ha alguna incidència o que tenen algun canvi de medicació, i en canvi la resta de les medicacions doncs, mensualment la poden recollir a les farmàcies comunitàries. És un perfil establert conjuntament amb el Servei Català de Salut, que també doncs, va marcar quins serien els criteris d'inclusió d'aquests pacients. Llavors, a aquests 4.000 pacients se'ls va enviar l'SMS, dels quals doncs, van respondre aproximadament uns 1.350 pacients a aquesta enquesta.
Mm-hmm. I a partir d'ara, voleu continuar, per exemple, seguint aquest exemple amb algun altre tema en concret? Teniu alguns objectius d'ara endavant?
Sí, bueno, de fet, això ho estem parlant perquè, clar, això té unes implicacions. És a dir, també informar que des de llavors vam començar amb l'Hospital del Mar, però no és l'únic. Hi ha aproximadament entre 30 i 35 hospitals que en major o menor mesura també tenen pacients inclosos amb aquest pilot. És a dir, aquest pilot s'ha anat extenent. Vall d'Hebron, Sant Pau, el Clínic, Hospital de Girona, o sigui, vull dir, això s'ha anat ampliant.
Molt més enllà.
Exacte. I ara, doncs, que ja tenim uns certs anys d'experiència, inclús territorialment una distribució molt més homogènia, no exclusivament en un centre, doncs estem parlant precisament a nivell dels serveis de farmàcia de tots els hospitals i amb el Servei Català de Salut, si extenem aquesta prova amb uns criteris i la fem ja la consolidem, no? com un circuit ja no en fase pilot, sinó com un circuit estable, com un servei més per la ciutadania.
Clar. Doncs Jordi Casas, estarem pendents a veure a partir d'ara quins són els altres hospitals, no?, que també se sumen a aquesta iniciativa i què és el que passa d'ara en endavant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, sobretot per millorar aquesta qualitat de vida dels pacients i fer-los la vida una mica més fàcil. I seguirem pendents perquè al final aquests temes són de gran importància i se'ls ha de donar veu. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò.
Gràcies.
Gràcies.
Y ahora hablamos de una unidad pionera del Hospital de Bellvitge y el Sagrat Cor de Martorell, que han propuesto un nuevo modelo terapéutico para tratar a pacientes con una enfermedad resistente de muchos años de evolución, los trastornos de la conducta alimentaria, que son enfermedades mentales muy graves. La anorexia nerviosa, la bulimia o el trastorno por atracón son algunos de ellos, pero no son solamente los únicos. También hay otros cuadros más inespecíficos que no encajan exactamente dentro de ninguna de estas categorías, pero que también son TCAs igual de complejos y peligrosos o incluso más. Sobre este tema queremos hablar hoy con el director de esta unidad, Fernando Fernández. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de esta unidad pionera, ¿no?, en la unión de estos dos hospitales. ¿Qué novedades traéis vosotros?
Uh-huh. Bueno, bien, ir a dar atención y sobre todo tratamiento a los casos que, bueno, llevan muchos años de evolución, que han fracasado tratamientos previos, que pueden llevar 20, 25 años de duración, que han perdido un poquito la esperanza. Y lo que intentamos sí es recuperar esos objetivos perdidos y sobre todo sí el poder darles una solución y sobre todo una funcionalidad en su vida.
Normalmente los pacientes que tienen TCA, este trastorno de la conducta alimentaria, y que están con vosotros, son pacientes, como decías, ¿no?, que llevan la enfermedad ya con un recorrido de muchos años y que han perdido, como comentabas, la esperanza. Normalmente son gente más mayor, ¿no?, de lo habitual en estos trastornos, ¿no? Normalmente estos trastornos, la edad es de unos 12 y 21 años, pero hay gente que lo arrastra, desgraciadamente, durante muchísimos más años, ¿no? ¿Son especialmente estos casos los que acogéis vosotros y los que tratáis, no?
Ciertamente los trastornos de la conducta alimentaria cursan en general con una evolución crónica, si bien dependiendo de cuándo, de su severidad, de cuándo se inician y de otros factores, puede ser más o menos corta la duración. Como bien comentabas, entre la mayoría podrían estar entre los 12 y 25 años, sin embargo, hay un tanto por ciento de pacientes, nada despreciable, que no se recuperan o se recuperan solo parcialmente. Hablamos que alrededor de un 40% de casos o bien se recuperan parcialmente o no lo hacen. Estos casos, como podemos imaginarnos, pudieron empezar a los 12, 13 o 15 años, pero ahora ya tal vez pueden tener 30, 35 o 40 años. Uh-huh. Es decir, son casos que no han dado resultado a tratamientos previos y que la duración se va alargando en el tiempo.
Y la mayoría son mujeres, ¿no?
Uh-huh. En general, trastornos alimentarios, la mayoría son mujeres, 9 de cada 10 suele ser mujeres, pero también hemos de tener en cuenta que hay varones con trastorno de la conducta alimentaria. También tendrían cabida, evidentemente, si son el caso.
Exacto. La enfermedad de estos pacientes podemos decir que está como enquistada, ¿no?, que está allí presente, y muchos de ellos lo que dicen es que el problema es mental, que no es físico ni es alimentario, sino que es porque realmente la salud mental en este caso les falla, ¿no?
Así es, ¿eh? Son trastornos mentales en general, los trastornos de la conducta alimentaria, así se entienden, que afectan a la alimentación y el peso, que los que evolucionan más favorablemente, afortunadamente, tal vez después de 2, 3 o 5 años pueden recuperarse completamente, pero desgraciadamente, como decíamos, habrá casos, no pocos, que van alargándose a lo largo del tiempo de su vida y les van repercutiendo negativamente a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de estudios y laboral.
Aquí tenéis en esta unidad, ahora estaba viendo un poco lo que hacéis y apuntáis un dato que es también muy importante, ¿no? Y es que normalmente cuando vemos a alguien que sufre anorexia es alguien que está muy delgado, ¿no? Pero en este caso hay gente que tampoco sufre una delgadez extrema, ¿no? Pero aún así el problema lo tiene y continúa también a lo largo de los años, ¿no?
Claro. Hemos de diferenciar tal vez entre los casos que tienen una delgadez más extrema y generalmente lo solemos ver en etapas más agudas, es decir, etapas más tempranas que llevan corta duración del trastorno, y corta me refiero a menos de 10 años, pero en cambio en casos que se estancan y se enquistan en el tiempo, generalmente, si bien sí están en bajo peso, no suele ser la situación principal, sino más bien si esa pérdida de calidad de vida, de funcionalidad y sobre todo esa preocupación continua en cuanto al trastorno alimentario y el aislamiento que están teniendo a nivel social.
Una de las cosas que hacéis con este nuevo dispositivo puesto en marcha entre los dos hospitales es tapar un poquito este agujero asistencial, ¿no? El hecho de que hay tratamientos o hay asistencia específica que en estos casos pues no cubre la salud de estas personas, y vosotros lo que hacéis es dar un poco de esperanza, un rayito de luz, ¿no?, a todos estos perfiles de pacientes tan concretos pero que a la vez tanta ayuda necesitan, ¿no?, porque llevan más de la mitad de la vida así sufriendo, ¿no?
Ciertamente, ¿no? Llevan ya muchos años sufriendo con esta problemática, han fracasado tratamientos previos, algunos de ellos, los que mejor han evolucionado, por supuesto, han dado buen resultado en sus unidades de referencia, pero ¿qué ocurre con esos casos que se enquistan en el tiempo y que no evolucionan favorablemente? Es donde queremos dar, sí, un pequeño empuje, ayudar, sí, a las unidades. Es importante decir que en este caso es un dispositivo que se ofrece también para las unidades y a disposición de las unidades. La comunicación entre nuestro dispositivo y las unidades de trastornos de la conducta alimentaria es directa, con lo cual, cuando el paciente ingresa, viene con unos objetivos ya pactados y hablados y consensuados entre los dos dispositivos, y cuando se va a ir de alta lo mismo, es decir, cuando se va de alta se consensúan qué objetivos seguirán realizando en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria que tengan como referencia.
¿Y cuánto tiempo dura este proceso, este recorrido terapéutico, más o menos?
Sí, el tratamiento suele durar alrededor de 4 meses, estarán con nosotros y, como ya digo, estarán abordando también otros aspectos también del día a día, de funcionalidad, de recuperación también mínima a nivel laboral y social, también de trabajar a nivel familiar muchos aspectos que tal vez han quedado ahí en el tintero y que no han podido ser abordados, y sobre todo toda una serie de dinámicas disfuncionales que ha generado propiamente la excesiva duración del trastorno.
Porque si tuvieras que decir, por ejemplo, el perfil del paciente que sí que tiene más posibilidades de curarse, y el perfil que, por ejemplo, lo tiene más complicado, al final se trata también de una cuestión de actitud, ¿no?, de querer salir de allí, ¿o es más un problema que va mucho más allá?
Claro, si pensamos un poco en el perfil que va a tener más dificultades para recuperarse en un dispositivo habitual de trastornos alimentarios, en general suelen ser casos que tienen mayor comorbilidad con otros trastornos mentales, o bien abuso de sustancias, o también problemas afectivos, o trastornos más de personalidad. Es decir, que no solo se encajaría dentro de un trastorno alimentario propiamente, sino que hay una comorbilidad importante, muchas veces también tienen que ver con rasgos específicos de personalidad, en donde generalmente hace que tengan mayor resistencia a cambiar, menor flexibilidad a veces cognitiva, mayor perfeccionismo, que hace que sea más difícil también salir de su propio problema. Y luego no hemos de olvidar el componente de soporte social o familiar, que si bien muchas veces está ahí, habrá casos en los que eso no ocurra y realmente se sientan, bueno, pues realmente bastante solos.
Y en el caso, porque claro, si vosotros tratáis a gente que lleva tanto recorrido, ¿no?, en la enfermedad, en el caso de darles el alta y que volvieran a recaer, ¿podrían volver otra vez a vuestra unidad o ya tendrían que pasar por otro lado?
No, no, por supuesto que podrían. Lo único, claro, lo que intentamos es minimizar esa situación. Uh-huh. Y por supuesto lo que queremos es que una vez salgan de nuestra unidad, continúen el tratamiento en las unidades de referencia de trastornos de la conducta alimentaria, en una situación mucho más favorable y con más posibilidades de salir de su trastorno de la conducta alimentaria.
Claro.
Hemos de tener en cuenta que son casos que muchas veces ya están estancados en el trastorno alimentario, estancados muchas veces también en el sistema, y que por tanto no se están recuperando. Con lo cual cualquier pequeña esperanza que se les pueda ofrecer y sobre todo ánimo de cara a la recuperación es bien valorado.
Claro. Pues Fernando Fernández, director de esta unidad pionera del Hospital de Bellvitge y el Sagrat Cor de Martorell, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por dar la oportunidad, sobre todo, a esta gente que lleva tantísimos años luchando contra el trastorno de la conducta alimentaria. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
I en uns minuts ens preguntem algo que sempre segur que ha passat pel vostre cap. Com es pot viure sense haver de treballar? La veritat és que a tots ens toca treballar per guanyar-nos la vida, però avui tenim la resposta. Sabrem exactament quins són els diners que necessitem per no haver-ho de fer.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Conectividad, ahorro, autodosificación...
Las soluciones de lavado y secado Hisense están pensadas para todo tipo de familias y necesidades.
Igual que los 150 euros de reembolso y el 15% de descuento adicional que te llevas comprando una lavadora o secadora inteligentes Hisense en El Corte Inglés.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 30 de septiembre. Consulta modelos participantes.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Mateix ens preguntem com podem viure sense haver de treballar. Segur que molts de vosaltres heu pensat això una i altra vegada. I avui sabrem exactament quins són els diners que necessitem. En parlem sobre el tema. Seguro que muchas veces, y vosotros mismos que nos estáis escuchando, habréis pensado o incluso habréis calculado el dinero que necesitáis para poder vivir sin tener que trabajar. ¿Quién no piensa eso realmente? Pues hoy tenemos la respuesta y nos la dará un experto en inversiones que ha explicado cuánto dinero se necesita para vivir sin trabajar. Se trata del TikToker Rubén López de Miguel, quien asegura que lo que realmente importa es la relación entre gastos e ingresos. Hablamos con él. Rubén, muy buenos días.
Muy buenos días, Mar, un placer. Encantado de estar con vosotros.
Claro, ¿en qué momento se te ocurre plantearte esta pregunta?
Bueno, yo creo que todos, como bien decías, ¿no?, todos hemos pensado alguna vez cuánto dinero tendría que tener guardado para no trabajar o qué haría si me tocara la lotería. Y la estadística dice que el 70% de las personas que les toca un premio de lotería, aunque les toque dinero para no vivir, o sea, para no tener que trabajar durante toda su vida, al final tengan que seguir trabajando porque lo malgastan. Entonces, bueno, me parece un ejercicio interesante, ¿no?, que tengamos muy en cuenta a partir de qué umbral, de qué horizonte, pues podemos vivir sin trabajar o, lo mejor, trabajar de lo que nos gusta sin tener que poner, digamos, por delante la retribución al placer por el trabajo.
¿Y cuánto dinero necesitamos para poder vivir sin trabajar?
Pues esto informar, como es normal, dependerá mucho del nivel y calidad de vida que quiere tener cada uno. La verdad es que en España pensamos que la libertad financiera, que es este concepto de poder vivir sin tener que trabajar, es vivir como el famoso Yados, ¿no? Con, como dicen estos políticos ahora, con un Lamborghini. Pero realmente, si yo tengo un estilo de vida normal, un estilo de vida básico, en el cual yo creo que todos los que nos están escuchando, con 2.000 euros al mes puedo vivir, pues por ejemplo, para obtener unos ingresos pasivos por valor de unos 2.000 euros al mes, lo que cuantificábamos en la publicación, en el vídeo, era 500.000 euros.
Uh-huh. ¿Y eso, ese 1.000.000 de euros, cómo se tendría que distribuir? ¿Cómo se tendría que ir calculando, ¿no? Para que no sea para que no se malgaste, como por ejemplo contabas con la lotería.
Bueno, pues lo que tenemos que tener siempre, y es fundamental, es que de hecho nuestro trabajo, pues es una buena salud financiera, una buena planificación financiera. Al final, entre gastos residuales, gastos hormiga, compras que no utilizamos y demás, se nos da una cantidad de dinero desproporcionada al mes, y parece que no, pero hay que sentarse y analizarlo. Nosotros, nuestro cálculo es sencillo, los mercados de todo el mundo han dado una media histórica en los últimos 90 años de un 8% de rentabilidad, teniendo en cuenta cualquier situación mundial que ha habido, como, ya sabes, guerras, pandemias, ataques y caos. Y pese a todo ello han dado un 8%, y esto nos viene a decir que si una persona fuera capaz de ahorrar durante 35 años unos 200 euros al mes al 8%, pues tranquilamente con 35 años podría tener 461.000 euros en la cuenta, por ejemplo. Esto con una rentabilidad media del 8%, que incluso en los últimos años ha sido mucho mayor. Si nos vamos a un perfil más prudente, Mar, que es a lo mejor lo que queremos todos, cierta prudencia, pues simplemente acudiendo a un 4,5% de interés anual, de rendimiento anual, y poniendo pues aproximadamente unos 350 euros al mes, tendríamos ya ese 500.000 de euros. O sea, hay muchos factores. Luego vienen siempre ingresos que no queríamos tener como herencias y cosas así, que nos vienen, que nos pueden ayudar a crear un colchón mayor, pero es mucho más fácil de lo que parece. Me gustaría que calculáramos todos qué pasaría si cuando nace nuestro hijo le empezamos a poner en una hucha 50 euros al mes invertidos y él lo continúa en su adolescencia, pues seguramente todos en este país nos podríamos jubilar sin necesidad de una pensión pública, por ejemplo.
Claro, todo esto en una época, ¿no?, en la que es todo muy caro, ¿no?, que es muy complicado poder ahorrar, la gente vive al día a día, pero aún así tú, por ejemplo, cuentas, ¿no?, y das esperanza a esta gente de que con un mínimo de ahorro se puede conseguir algo así, ¿no? Quizás no vivir sin trabajar, ¿no?, porque hoy en día todo el mundo necesita trabajar para poder sobrevivir, pero sí vivir mucho más cómodos, ¿no?
Eso es, Mar, es que si volvemos un poco a los gastos residuales, te diré, por ejemplo, que en el año 2023 Netflix ingresó aproximadamente unos 600 millones de euros, OnlyFans ingresó 6.500 millones de euros, para no haber dinero en las cuentas de la gente, pues una plataforma de ese tipo de ocio ingresó 6.000 millones, y las tabacaleras en España movieron 12.000 millones. Esto quiere decir que hay 12.000 millones, yo no voy aquí a hacer ahora apología de la salud, pero hay 12.000 millones que se han movido para un gasto que posiblemente no sea tan positivo o tan óptimo como vivir pues de una forma más cómoda sin trabajar. Y como bien dices, esto no se trata, por ejemplo, de decir voy a buscar un punto en el que trabajo como un loco para un día de repente dejar de trabajar, pero una persona que tenga, por ejemplo, una inversión en una vivienda, que esté obteniendo una renta por un alquiler, que además de la labor, digamos, social en esta situación que tenemos ahora mismo de falta de vivienda, de darle la oportunidad a alguien que viva en una vivienda, automáticamente tiene 600, 700, 500 euros de ingresos mensuales que complementan su trabajo, lo cual le permite tener un trabajo quizás más relajado o simplemente le da una mayor calidad de vida. Pero, como todo, la clave es el gasto, no la ganancia. O sea, el refrán popular aquel de es más rico el que menos necesita, que no el que más tiene, o no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, es una realidad como un templo. O sea, podemos tener un yate aparcado en un puerto, que si necesitamos ir a trabajar cada día para pagar ese yate, no tenemos libertad financiera. Y en cambio podemos tener un Seat Panda de hace 35 años, que si ese Seat Panda se mueve sin necesidad que vayamos a trabajar porque nos están entrando ingresos pasivos, tenemos libertad financiera.
Y todo esto enfocado también, por ejemplo, a la gente joven, ¿no? A la gente joven que empieza a trabajar, que no tiene un sueldo de 2.000 euros al mes. ¿Crees que también pueden aún estar a tiempo de conseguir algo así?
La clave es empezar. La clave, lo decías, ¿no?, hace un momento, que la clave es no es poner 350 euros al mes en una cuenta, es siempre tener un balance positivo de ingresos y gastos. Si yo gano 1.500 euros y no me puedo ir a vivir solo porque no me lo puedo permitir, quizás es el momento de compartir piso, como hemos hecho todos, y adaptar mi economía a mis ingresos. Uh-huh. El problema es que, más o menos, no siempre, porque los más jóvenes, yo aún me considero joven, que tengo 33, pues pasamos por situaciones que son duras. Tenemos muchos casos en España de pobreza laboral, lo cual es muy preocupante, gente que pese a estar trabajando 40 horas ni tan siquiera se puede emancipar, pero también tenemos muchos perfiles que ingresando una cantidad de dinero disparatada o quizás superior a la media, siguen viviendo en casa de sus padres porque lo que prefieren es gastarse el dinero en ocio. Mm-hmm. Te diría que por experiencia propia, nuestro despacho, que trabaja con cientos de personas al mes, vemos perfiles que ingresan 1.500 euros y ahorran 300, y vemos perfiles que ingresan 3.000 y no son capaces de ahorrar. Y esto es la cultura que nos deberían inculcar seguramente en las escuelas, la del ahorro y la del balance de ingresos gastos, que es la vital. No meterme en una hipoteca que no puedo permitirme, nos hubiéramos evitado la crisis de 2008, no meterme en un coche que no me puedo permitir, pese a que quiero aparentar más de lo que tengo. Piensa que si yo ahora me planto en vuestros estudios con un coche de 40.000, 50.000 euros y no tengo nada en la cuenta, parezco rico. En cambio, si tengo 40.000 euros en la cuenta y voy con un coche de 35 años, parezco pobre. Pero la realidad no es esta.
Entonces,
hay que tenerlo muy en cuenta, que lo importante es el equilibrio de ingresos y gastos. Y para eso es fundamental, como en las buenas empresas, hacer un presupuesto y ceñirse a él. Si no me llega el dinero para salir todos los findes, salgo un finde.
Exacto. Al final es la manera en la que utilizamos, ¿no?, nuestro dinero y lo que hacemos con él, ¿no? Es lo que comentabas hace un rato. Pues Rubén, muchísimas gracias, Rubén López de Miguel, por hablar con nosotros, por contarnos esto y sobre todo por sacarnos de dudas, ¿no?, de si se puede vivir sin tener que trabajar. La respuesta es sí, y ya nos la has contado, con todos estos consejos que además nos podemos aplicar todos en nuestro día a día. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Un placer, enjoy. Un abrazo.
Segurament molts de vosaltres, no sé si ho haureu fet, però segur que heu sentit a parlar del tema. Parlem de la pinya del Mercadona. Aquesta tendència de posar-la del revés en el carro de la compra, i si t'agrada una altra persona que et trobes pels passadissos, doncs xuca el carro amb aquesta persona. Un fenomen del que, per excel·lència, tothom ha parlat aquests dies, i és que s'ha convertit en l'hora de lligar a la Mercadona, de 7 a 8 de la tarda, i al final un fenomen que s'ha arribat a convertir també en publicitat a cost zero. En 10 dies, i sense buscar-ho, un vídeo de TikTok es va convertir en una gran estratègia de màrqueting. Multitud de persones van arribar a col·lapsar aquests dies al supermercat i l'origen dels fets no és que, de manera casual, coincidissin massa clients a la mateixa hora, sinó que forma part d'aquest fenomen viral que ha crescut com l'escuma els últims dies. S'ha batejat ja com l'hora de lligar a la Mercadona, com dèiem, i ha inundat per complet les xarxes socials. I no només això, sinó que cada vegada més cadenes i més marques també s'estan apuntant a la tendència per intentar treure'n profit. En parlem sobre el tema per analitzar una mica la situació i per preguntar-nos si és beneficiós o no realment per la marca. En parlem amb l'Ana Isabel Jiménez, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Ana Isabel, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, tot va començar amb un vídeo de l'actriu malaguenya Virtudes Leiva, publicat a TikTok el dia 20 d'agost, i ho explicava. No sé realment d'on va treure la idea, però sí que és cert que 10 dies després va acumular gairebé 2 milions de visualitzacions a la plataforma i gairebé 7 milions a X, a l'antic Twitter. L'onada de reaccions i comentaris no es va fer esperar i el fenomen s'ha fet tan gran que ha acabat saltant de les xarxes al món real. Un fenomen que realment crida l'atenció, no? Sorprèn a tots una altra vegada. Quan passen, com s'han d'afrontar? Què és el que hem de fer amb ells?
A veure, el que és clar és qui ho ha d'afrontar. A veure, la marca, evidentment, en funció una mica de quin és el comportament que això implica de cara al seu consumidor o de cara al seu acte de compra, com s'afronta d'una manera o d'una altra. Per exemple, en el cas que hem vist, en el cas de Mercadona, per exemple, el que s'han trobat és que l'afluència de persones als seus establiments s'ha incrementat bastant, cosa que és interessant, però el perfil de la gent que va allà no és particularment el client que va fer la compra, sinó gent molt més jove, que fins i tot el que fa és agravar-se o fer com una mena de repte, no? Un challenge, que és el que està molt, molt de moda a les xarxes socials. Aleshores, clar, d'alguna manera, el que li ha donat un increment del reconeixement i ha fet que hagi sortit als mitjans, realment l'està influenciant, o diguem-ne que no l'està portant una publicitat entre cometes favorable, perquè de cara a la persona que va fer la compra, tu vas en aquesta gent que està fent el challenge o que de cop i volta xoquen tu en una pinya voltada quan tu ni t'interessa o tal, diguem-ne, parlo, per exemple, de la dona que va fer la compra normal, doncs clar, fins i tot tu molesta. Aleshores, per exemple, en el cas d'aquesta marca no s'ha pronunciat, ¿vale?
Exacte, fins i tot aquests dies estem veient com intenten també posar mesures al respecte, com per exemple no venent pinyes o posant més seguretat a la zona de les pinyes, no?
Correcte, fins i tot estàvem parlant de que estava produint estrès entre el seu personal, tant els seus empleats com la gent de seguretat. I clar, però tot això està emprenent de gent superjove, que és el que anava a fer-se la el vídeo i a gravar-se. I clar, realment la seva activitat principal, que és la venda o la distribució comercial, això no tenia cap mena de repercussió, al contrari. Era de millor intentar estalviar-te aquesta hora a fer la compra perquè trobaràs petat de gent i que fins i tot et molestarà.
Sí, de fet, hem vist vídeos també aquests dies, no?, de molts joves coincidint en aquella hora. I al final, doncs, no van a comprar res, sinó simplement a fer aquest challenge, no?, aquest repte, com tu comentaves.
Correcte, sí. Una altra cosa també interessant que és que, bueno, has comentat que tu vas sortir per el vídeo d'aquesta noia, però sí que, fent una mica de memòria, fa temps, fa bastant temps, em sembla que va sortir aquest programa de televisió de les fites, aquest de First Day, de 4, va sortir una noia que feia una mica a cara acudit de... La meva mare diu que jo em vaig a lligar a qualsevol joc i parlava, per exemple, que em vaig a lligar al Mercadona. No parlava del tema de la pinya, que ja no sé ben bé com ha pogut arribar a aquesta conclusió. De posar la pinya, la voltes, et xoques, i tota aquesta literatura o aquest llenguatge que ha sortit de si a més porto al carro, no sé, porto en genties, aleshores vol dir que busco una relació de cap tipus o de cap altre tipus. Això també, diguem-ne, que s'ha sortit una mica o ha començat ja a aparèixer dins de com un llenguatge que s'incorpora a aquest fenomen i que tampoc sé molt bé d'on ha pogut sortir. Suposo que ja n'ha anat incorporat. Cadascú ha posat una mica de la seva cosetxa i ara anem incrementant aquest fenomen.
Clar. Comentaves també que en aquest cas no li ha anat massa bé aquest tipus de publicitat al supermercat. Sí que és cert que Mercadona en aquest cas no s'ha pronunciat al respecte, no ha volgut entrar i no ha volgut donar-li bola, podem dir, al fenomen, però sí que s'ha convertit, al cap i a la fi, en una estratègia de màrqueting sense buscar-ho, no? Publicitat, el que diem, a cost zero. Això realment, clar, pot comportar coses negatives com positives, no també?
Sí, correcte. A veure, efectivament, o sigui, a nivell de màrqueting això es coneix com... es diu com... creació de contingut generat pel consumidor, ¿vale?, o per l'usuari, ¿vale?, i està molt lligat al fenomen de les xarxes socials i del màrqueting digital. I el que bàsicament el que està recomanant o el que diguem-ne es baixa és en que siguin els teus propis clients que parlin de tu, ¿vale?, que et fan una publicitat entre cometes, la idea és que sigui positiva i parlin ben de tu i et facin la recomanació, ¿vale? Aleshores, entraria dins aquest fenomen. Això està molt bé quan aquest tipus de contingut que s'estan creant i s'estan viralitzant, doncs, entre cometes, el que fan és la recomanació de que és el d'això perquè els seus productes són de qualitat o perquè aquesta marca és de confiança, ¿vale? O sigui, d'alguna manera reforcen valors positius vinculats a la seva marca, la qualitat, el compromís, el tracte al client. Però clar, quan es tracta, per exemple, com en aquest cas, diu un challenge, doncs realment l'interessant és el punt de trobada de la gent i el fet d'agafar un producte i, o sigui, realment la marca no té cap mena de participació, clar, una marca de distribució que es converteix en un lloc de cites, doncs, ostres, està, d'alguna manera de la marca no le beneficia, ¿vale?
Clar.
Per exemple, hi ha altres casos, fa temps ja, per exemple, la cafeteria de... Ai, no recordo ara quina és la marca... de Ikea, vale, no estava de Xina, per exemple, a Shanghai, deia que s'havia convertit en un punt de trobada de gent gran per conèixer, i per tant això era un punt de trobada. Clar, en aquest sentit, per exemple, el fet de vincular un lloc com una cafeteria d'un espai de l'Ikea com un punt de trobada, com un punt per reconnectar amb gent de la teva edat, per conèixer gent, per compartir, per exemple, la soledat,
sí.
Doncs sí que té un aspecte positiu, o podria anar positivament, de cara a la creació de reputació de marca.
Claro.
¿Vale? Perquè sí que estàs connectant, per exemple, Ikea, cafeteria d'Ikea, com a punt de trobada. ¿Vale? I sí que reforça aspectes positius, però clar, necessitats de Mercadona, aquest benefici que té de cara a reputació de marca, no es dona, perquè al contrari, el que està és, de bona manera, molesta tant al personal com a la pròpia gent que va fer la compra, que és el que realment li interessa a Mercadona. No està parlant de la qualitat dels seus productes o de l'atenció al client o del seu preu, millor o pitjor, sinó d'un punt on la gent es troba per lligar.
Dóna una imatge completament diferent.
Perdó, que està molt allunyat de l'objectiu de Mercadona. ¿Vale?
Clar. De fet, li han posat el nom també, no?, s'ha batejat com a Mercatinder, o sigui que el propi nom també ja... apunta maneres de no ser el mateix, no, que l'altre que comentaves.
No molt positiva. De fet, el Tinder tampoc té molt bona publicitat, diguem-ne, perquè si d'alguna manera fos allò de trobar-te amb gent, reconnectar, fer amistat, doncs encara doncs, podries tenir una relació positiva, o sigui, un sol és positiu, però el tema d'anar a lligar i tal...
Clar.
No saps fins a quin punt a Mercadona li pot interessar.
Exacte. Sí que és cert, com abans deies, no, el cas de les llenties o dels cigrons, altres establiments, no, com per exemple Carrefour o altres supermercats, han volgut sumar-se a aquesta tendència i han explicat, per exemple, diferents aliments que tenen en aquests moments diferents significats. Per exemple, si posem cigrons, vol dir que volem una relació sèria, i en canvi, si posem una pizza, que caduquen aviat, vol dir que volem una trobada fugaç. Tot això sumat, per exemple, a llaminadures, no?, que vol dir que som dolços, no?, i que volem algú així com més dolç. I en el cas de la pinya, doncs, el fenomen completament viral, no?, i el que més conegut s'ha fet fins ara. Però també, per exemple, el vi se sumava a aquesta onada de comentaris i moltes més. Però, clar, parlem de tendències d'aquest estil, on també ha passat amb altres coses, no només amb aliments, sinó com, per exemple, amb missatges, no? Perquè, per exemple, la cantant Shakira, és cert, no?, que a la cançó que vam conèixer, no sé si ja fa un any, no?, que canta amb Bizarrap, posava, per exemple, el cas del Casio i del Twingo, no?, que es va fer clarament viral aquesta cançó, no també per les indirectes a Piqué, però en aquest cas beneficiaven moltíssim a les dues marques que sí que van entrar en el joc, no?, i van posar també comentaris al respecte.
Sí, però aquest és, a veure, d'una banda es tracta de tendències molt, molt puntuals. Per exemple, el cas de Shakira, a veure, sí que va portar, d'una banda, per la pròpia cantant, un increment molt important de visualització, de descàrrega, és a dir, a nivell de reconeixement i de... Diguem, a nivell de reconeixement de reputació de la pròpia cantant va incrementar-se, i quan es parlava en positiu o en negatiu d'algunes de les marques, d'on va servir una mica de entre cometes, publicitat. Al final és reconeixement, les xarxes parlen no, ven de mi, s'estan menjant, per tant, aprofito i jo reconverteixo o faig una mica, jo dono una mica de boda, per dir d'alguna manera, a aquesta acció, i encara sí que les xarxes es donen temps, encara que sigui poc, perquè són estratègies molt curta durada. Doncs, bueno, com a mínim, aprofito i tinc més visualitzacions, més likes, més descàrregues, etcètera. ¿Vale? O sigui, d'alguna manera, jo, el meu indicador a nivell digital, el meu resultat digital, però dona molt poc. Però, clar, en aquest sentit, que parli d'una pizza, que parli de si porta dolça o no sé... Clar, són coses com més... més generals. O sigui, no crec que cap marca d'aquestes d'un producte concret entri a aquest joc, a no ser que sigui una cosa molt, molt coneguda i molt, molt en positiu. És a dir, si la pròpia marca de supermercat més afectada no ha volgut entrar, doncs a no ser que, no sé, no sé, m'invento la marca X que fa, no sé, dolços o tal, i que per tant es vincula gent que sigui mona, dolç i tal, doncs no crec, o sigui, no crec que entri al joc. I perquè tampoc, i fins i tot perquè el seu públic objectiu fins i tot tampoc és el que estan molt entre aquest tipus de challenge, uh-huh. ¿vale? O sigui, no crec que lo facin, no l'aprofitin, perquè tampoc es fa una menció directa d'una marca concreta d'un producte. Són més a l'espai de on es fa aquest trobament, on em trobo a la gent o on intento lligar.
Uh-huh. I al final són tendències, no?, i challenge que sí. De la mateixa manera que es fan molt coneguts de sobte, no?, i que arriben a moltíssima gent, també s'acaben enfonsant, no?, i acaben caient en l'oblit en molts sí. pocs dies, o sigui que de
quan,
la mateixa
quan
manera...
Quan aparegui un altre, sí. Perquè al final, a veure, també és una cosa, bàsicament, el que són queixos de continguts, al final hi ha molta gent creant contingut i molta gent, entre cometes, si volen dir, entre coses, intentant estar competint entre si per captar l'atenció. Mm. Aleshores, clar, quan més original... no sé, sigui el challenge que s'està plantejant, doncs encara millor. I la veritat és que, bueno, ara és aquesta tendència, però arriba un moment que ja s'atura. Claro. Quan tu fas el challenge una vegada, llavors ja no la tornes a fer. O sigui, és una mica de creixement ràpid, però també molt curta durada. El cicle de vida d'aquesta peça viral és molt, molt curt.
Exacte. Veurem, doncs, quant dura i quantes setmanes continuem parlant d'aquesta tendència. De moment encara s'aguanta, però veurem finalment, perquè té pinta, no? Sembla ser que acabarà també aviat, sí. I més amb les restriccions que ja estan posant.
Les restriccions, jo crec que la tornada de la normalitat. Quan sí. comença, jo crec que les escoles, els instituts, una part important d'aquest tipus d'activitat, jo crec que ja passarà a la història.
Sí, exacte. No sé. Doncs, Anna Isabel, moltíssimes gràcies, professora dels gràcies. Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. I ara parlem del Museu Africà de Barcelona, un equipament museístic catalogat com a col·lecció i localitzat al barri d'Horta de Barcelona i que va ser creat, per cert, el 1992... pels missioners combonians. En parlem amb l'home que gestiona el museu. És el pare José Rubio i té 82 anys. Pare José Rubio, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, usted gestiona lo que es el museo en sí, ¿no? Y se dedica plenamente a ello. Estuvo 39 años, si no me equivoco, además, de misionero en la República Democrática del Congo, y su historia, tengo entendido, que es apasionante, ¿no?
Bueno, he estado 38 años, me habría gustado estar más, pero la salud y las decisiones de los superiores me han traído aquí a Barcelona para hacerme cargo un poco del Museo Africano y también de algunas conferencias en colegios o en sitios que me pueden llamar sobre África. Uh-huh. Y aquí estoy, dígame lo que usted quiera saber.
El museo se creó en 1992 y siempre ha estado, eso sí, en la misma ubicación, ¿no?, en el barrio de Horta.
Siempre, en Felipe Codina, 59.
¿Y en qué momento decide usted crear este museo? ¿Cuál es el objetivo principal?
Sí, el objetivo principal es el de nuestro carisma, que como sucesores de San Daniel Comboni, que nos fundó para salvar África por medio de África, pues los que no podemos estar allá en primera fila, nos dedicamos aquí a la animación misionera y sobre todo a animar las misiones de África, que es el continente pues más abandonado, más olvidado, menos conocido, sobre todo de los españoles, y el más pobre, por desgracia, todavía hoy. Ahora estamos en una guerra tremenda en Khartoum, donde murió Daniel Comboni, y poco comunican los medios de España, con son ya unos 8 millones de refugiados que ocasiona esta guerra ahí en Khartoum, y nada, no se dice nada. Bien, eso ya sabemos, el interés, como dice el Papa, nos acordamos de África cuando tenemos necesidad de sus riquezas, que es muy rica África, uh-huh. Es riquísimo este continente, en oro, en diamantes, en coltan, en cobalto, uranio, bueno, no pararía de hablar, de manera que ellos disfrutan muy poco de todo esto, porque ni comen oro ni diamantes, comen pues maíz, arroz, esto, lo que falta. Uh-huh. Bien, pues esta es la realidad, que nosotros tenemos que implantar ahí aquello que, por lo cual nos fundó San Daniel Comboni, que es, tenemos un objetivo, que es anunciar la buena nueva por medio del desarrollo integral. No es cuestión de preparar a la gente a bien morir solamente, sino de ya hacerles ver y vivir de alguna manera aquí el reino de los cielos. Es decir, vivir la fraternidad, que ellos también sean personas tan dignas, capaces no solo de recibir, sino de dar. Y eso me alegra mucho, de ver a ciertos sacerdotes africanos que vienen a estudiar para ampliar sus estudios y se ponen al servicio de los obispos en España para poder tener tiempo y medios para estudiar y también para echarles una mano en la evangelización aquí en España.
Porque si hablamos de las piezas que forman el museo, en total hay unas 500, ¿no?, de muchos países diferentes, en total de unos 40 países, y todas ellas, ¿cómo han sido traídas hasta aquí? ¿Cómo han sido, cómo han llegado hasta el museo?
Bueno, pues de muy diferentes formas, porque cada uno de los misioneros que están en África tienen también este mismo interés de dar a conocer África y vienen de vacaciones y traemos en vacaciones algunas figuras de los objetos que nos han regalado, que hable de la cultura de los africanos, de cómo comen, cómo visten, cómo hablan, cómo se defienden de los animales o cómo tienen sus rencillas y sus luchas, y cómo ellos también intentan a su manera desarrollarse. Y todo esto en el museo pues se intenta enseñar, mostrar con estas figuras, como ha dicho, de 40 países africanos.
¿Qué piezas encontramos, por ejemplo, de la vida cotidiana, tradiciones, ¿no? Vemos una gran variedad de piezas, ¿no?
Pues sí, hay mucha variedad, porque aparte ya de lo que toca a las creencias, como son las máscaras, que no son caretas de carnaval para desfigurar la identidad de la persona, sino son aquellas figuras que nos ponen en relación con los espíritus de los antepasados, y esta es la relación que ellos tienen, que pueden tener con ese Dios que creen, el que ha creado esos animales preciosos que ven cada día, o el que ha creado las palmeras, los árboles, todo lo que ven, y eso lo creen, pero no pueden, según sus creencias, no pueden dirigirse a él, no pueden hablar con él, lo hacen a través de los espíritus de los antepasados, y eso lo también consiguen a través de toda esta relación con las máscaras.
Claro. Claro, relación con las máscaras, y además hay diferentes tribus, ¿no?, africanas, sí. Hay variedad de tribus africanas, como por ejemplo, ¿cuáles?
Muchísimas. Ahora me cansaría de decir, porque por ejemplo de máscaras pues habrá unas 40 o 50 máscaras de distintas tribus. Hay también en sus creencias el ponerse en relación con los antepasados, porque para el africano antepasado no es solo el que muere, el que se va a la otra vida, sino antepasado es aquel que en vida hizo alguna obra buena que honró al clan, y este merece el recuerdo de la posteridad, y por eso hacen los ancestros estas figuras que ven ustedes muchas veces en documentales, que uno pues quiere tener el recuerdo de su abuela o de su tatarabuela o de su abuelo o de alguien que hizo alguna maravilla, no al que fue un sinvergüenza o el que fue un ladrón, a este no lo consideran antepasado, pero el que se deportó bien le hacen una imagen, de manera que incluso ha habido alguna cultura como en el reino de Benín, en Nigeria, que estos consideraban que en la estatua que representa a ese príncipe o a ese rey que hizo esas maravillas, pues reside el espíritu del mismo y que está ahí vivo el espíritu, al cual le puedes hablar, el cual te puede escuchar. Y es muy interesante pues entrar dentro del espíritu de la cultura africana para comprender un poco los grandes valores de esta cultura.
Al final se trata de un museo de cultura africana, ¿no? Como bien el nombre indica, Museo Africano de Barcelona, para también entenderlo y ponerse un poco en la piel de esas personas, ¿no? Y conocer un poco más allá sobre las diferentes culturas que hay en el mundo. El objetivo, como usted comentaba, era la difusión de esta cultura africana en Barcelona. Y le damos las gracias por habernos contado la historia de este museo que tantos años lleva ya en el barrio de Horta y todas las curiosidades que se encuentran dentro de él. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Dale a ustedes las gracias.
I d'aquí una estona parlem també del temps que triguen els fàrmacs a incorporar-se al sistema sanitari. El temps és molt llarg, 2 anys de mitjana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia ID YES al nuevo Opel Corsa YES edición limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Dos anys de mitjana és el temps que triguen els fàrmacs en arribar al sistema sanitari. En parlem d'aquest greu problema. Hoy queremos hablar también de un tema muy serio y muy importante. Oncólogos médicos y pacientes están lamentando estos días que los nuevos tratamientos para el cáncer tarden en España un tiempo medio de 725 días, una vez aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos, y piden además a las administraciones reducir estos plazos. En un acto sobre los retos actuales en oncología, la presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, Pilar Fernández, pidió más investigación y apoyo social, asegurando que están cansados de llorar solos. Hoy, sobre el tema, para hablar de estos plazos, hablamos con el doctor Antonio Llombart, que es jefe científico de la compañía especializada en investigación oncológica Metsir. Doctor Llombart, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de una situación límite, podemos decir.
Bueno, realmente esto no es el escenario de todos los fármacos que están en negociación entre el Ministerio y las distintas compañías farmacéuticas, pero sí que es cierto que en España, y no es el único caso, de países europeos, pues hay un retraso que es significativo en la aprobación de algunos de los fármacos oncológicos que son aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Y sí que observamos que estos años, últimos años, pues este retraso, no voy a decir en las negociaciones, pero sí en la aprobación, pues está impactando de forma significativa en algunas poblaciones de pacientes.
Hablamos de 2 años, ¿no?, de espera, ¿no?, 2 años que tardan estos nuevos fármacos en incorporarse en el sistema sanitario. En 2 años un paciente puede avanzar y retroceder muchísimo en la enfermedad como es el cáncer. ¿Puede perjudicar y de hecho perjudica mucho a estos pacientes estos plazos?
Bueno, hay que reconocer que esto es así. Es decir, tenemos pacientes que no van a poder llegar a alguno de estos fármacos o oportunidades con este retraso, porque en esos 2 años su enfermedad o va a acabar con el paciente o va a hacer que el escenario haga inviable la posibilidad de recibir el fármaco. Nosotros lo que reclamamos al Ministerio, porque, a ver, es honesto que haya una negociación entre el Ministerio y las distintas compañías para llegar a un acuerdo de precio que sea razonable en un país como el nuestro para poblaciones amplias. Pero sí que debería el Ministerio, en colaboración con estas mismas compañías, llegar a acuerdos para poder que no haya una pérdida de oportunidad de aquellos pacientes que no van a poder esperar esos 2 años. Es decir, que hubiese algún tipo de mecanismo que permitiese acceder a estos fármacos a pacientes bajo unos criterios que estuviesen muy bien definidos, mientras sigue la negociación entre el Ministerio y estas compañías. ¿Qué es lo que pasa en otros países que están con el mismo problema? Que puede haber algún tipo de acceso especial para algún subgrupo de pacientes para no evitar esta pérdida de oportunidad.
Uh-huh. Claro, supongo que son muchos los trámites, ¿no?, que hay que seguir, pero ¿por qué tardan tantos días? ¿Es necesario realmente esta tardanza, este retraso de tantísimos días hasta que lleguen a los pacientes que corresponden?
A ver, yo creo que honestamente que es sobre todo un problema de presupuesto, ¿vale? Y es que alguno de estos fármacos realmente el costo es muy elevado y yo entiendo que puede haber honestamente una negociación para acordar un precio que sea que represente lo que es el precio razonable en España, y esto es un tira y afloja muchas veces entre las compañías farmacéuticas y el Ministerio. Es cierto que la Agencia Europea del Medicamento no establece formalmente un tiempo, pero recomienda que ese tiempo entre la aprobación por parte de la Agencia Europea y la aceptación de este fármaco dentro del repertorio de fármacos sea inferior o en torno a los 6 meses, ¿vale? Entonces eso no está pasando con muchos fármacos porque estamos pues en una media casi de sí, efectivamente de 700 días.
Uh-huh. Supongo que como médicos también tenéis vuestra parte de, no de culpa, pero sí de culparos a vosotros mismos, ¿no? Porque al final desarrolláis fármacos, ¿no? Cada vez tenéis, eso sí, más facilidad a la hora de investigar o de dar pasos hacia adelante, ¿no? En enfermedades como estas. Pero os encontráis también, en cierta medida, atados, ¿no? Podéis... tenéis fármacos, pero no podéis aplicarlos a los pacientes. Supongo que es una lucha también interna y entre vosotros mismos como personas y como profesionales.
Yo resaltaría 2 cosas. Y es que sí que es cierto que España, afortunadamente, tiene un gran nivel de investigación en oncología. Y eso ha hecho que algunos de estos pacientes, esa pérdida de oportunidad, porque todavía no ha llegado algún fármaco, se pueda ver compensada, porque hay otros fármacos en investigación que están cubriendo el mismo nicho. Es decir, que hay pacientes que esa pérdida de oportunidad porque este fármaco X no haya llegado, se ve compensada porque casi todos o muchos hospitales en España tienen fármacos en investigación parecidos. Y eso sí que permite discretamente, pero balancear un poco el escenario. Pero sí que es cierto que es frustrante para un médico saber que tenemos herramientas para mejorar la calidad de vida y la experiencia de los pacientes y que no podemos tener acceso a esos medicamentos porque todavía no están en la cartera de servicios de la Seguridad Social. Uh-huh. Cuando es razonable pensar, sobre todo en aquellos fármacos que realmente aportan un beneficio extraordinario, que no son todos, ¿vale? Y ahí sí que lo quiero recalcar. Yo creo que hay fármacos que el beneficio es más discreto y la discusión puede ser más prolongada, pero hay otros que sí que han demostrado que el impacto en su prevención o en mejoría son tan significativos que cuesta entender que tengamos que esperar 2 años para poder tener el acceso a esos fármacos.
Exacto. Mientras estos medicamentos no llegan, los pacientes avanzan con la enfermedad y todo esto juega en su contra. Sí que es cierto que muchos de los médicos, ¿no?, que se dedican, por ejemplo, al cáncer, ¿no?, y en este caso metastásico, sí que dicen que no es lo suficientemente visible aún en la sociedad. Son datos facilitados por la asociación, ¿no?, que un 30% de los pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, tendrán metástasis o desde el inicio del diagnóstico, ¿no?, en un 6% o en los años siguientes. Aún hoy en día cuesta que sea lo suficientemente visible este tipo de enfermedades en la sociedad.
Bueno, yo creo que el papel tanto de las asociaciones de pacientes como de los medios de prensa está contribuyendo a que haya una evidencia cada vez más clara del impacto tan importante que tienen estas enfermedades, no solo en los pacientes, sino en sus familiares y finalmente también en la sociedad. Pero también quiero dar una voz positiva. El cáncer de mama, que es uno de los cánceres más frecuentes, es una enfermedad que cada año vamos viendo mejorías en el diagnóstico y mejorías en el pronóstico. Entonces, todas estas cifras sabemos que progresivamente van mejorando y en gran medida es la contribución del sistema sanitario español, que aunque podamos criticar algunas facetas, como es la dificultad a veces del acceso a algún fármaco, tiene fortalezas extraordinarias y hacen que nuestros resultados en salud, en cáncer de mama, pues y reflejando otros tumores, están al mismo nivel que los países más punteros a nivel europeo.
Uno de los retos actuales en oncología de ahora en adelante es también diagnosticar el cáncer cada vez de forma más precoz, ¿no?
Bueno, eso ha sido el objetivo siempre. Vale, tenemos que reconocer que el mejor escenario de un cáncer metastásico es aquel que podemos evitar. Entonces, el diagnóstico precoz está en la sangre, está en el ADN del sistema público y el sistema privado de salud, porque tenemos programas de diagnóstico precoz, de cribado poblacional, no solo para cáncer de mama, para cáncer de colon, para cáncer de cérvix, para cáncer de próstata, y todo eso es lo que más incide en que mejoremos nuestros resultados en salud. Un diagnóstico precoz reduce los costos de sufrimiento del paciente, de la familia, y también, al final, también los costos a nivel del sistema público, con lo cual son mecanismos extraordinariamente rentables de salud pública.
¿Y qué retos más tenéis de ahora en adelante?
Bueno, evidentemente, ahora estamos con el Congreso Europeo de Cáncer de Oncología Médica, que estamos en Barcelona, más de 12.000 especialistas, y lo que sale y refleja toda la investigación que hay actualmente es que tenemos que combinar dos líneas estratégicas. Una son la incorporación de los nuevos fármacos y las nuevas dianas, pero combinándolo con las nuevas tecnologías que nos está permitiendo ser mucho más precisos a la hora de caracterizar cada tumor y cada paciente. Y esto son nuevas tecnologías como es la biopsia líquida y otra serie de avances que nos permiten hacer que los tratamientos cada vez vayan a ser más precisos y la eficacia de estos, por tanto, mucho más elevada.
Pues, doctor Llombart, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos vuestra visión de médicos, ¿no?, que al final nos afecta a todos, y ojalá estos problemas que hay aún hoy en día se solucionen lo antes posible, porque al final ganamos todos y la salud es lo primero. Así que hay que esforzarse, ¿no?, y hay que poner todo de parte de la salud de los médicos, ¿no?, para que nos curen a todos si tenemos algún día algún problema. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Muy bien, nada, un abrazo, muchas gracias.
I avui volem parlar també de què és la sisifèmia. Doncs és quan la feina suposa un esforç heroic que no s'arriba a acabar mai. Però com afecta aquesta sisifèmia als treballadors i a les empreses? Quins costos té i què es pot fer per arribar a aquest límit, tant físic com mental, sense perdre la feina i la vida personal? Un exemple, per exemple, podria ser el d'un noi jove d'uns 25 anys que ha acabat la carrera amb un expedient excel·lent, no?, motivat per una feina que és la que vol i la que vol aconseguir, i amb objectius professionals clars a la vida. En aquests moments comença a treballar, per exemple, en una empresa, i al cap d'un mes i mig diu que no pot més. Doncs això seria més o menys el que significa la paraula sisifèmia, aquest esforç que no s'arriba a acabar mai. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui encara molt millor, en parlem amb la vicedegana i psicòloga del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, la Dolors Llíria. Líria. Dolors, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És així, oi?
Sí, sí, efectivament, és així. A vegades ja ens passa, que ens impliquem molt en la feina i això és molt, molt interessant, però llavors hem de veure on posem els límits perquè això no arribi a ser, no ens arribi a sobrepassar massa, no?
Uh-huh. Li acostuma a passar a molta gent?
Acostuma a passar força perquè estem en un sistema molt, molt hiperdemandant, no?, i molt hiperactiu. Però, a més, en funció de les diferents perfils de les persones, doncs pot passar més o menys. Persones que són més perfeccionistes, per exemple, o amb un sentit molt elevat de la responsabilitat, persones que tenen realment una addicció a la feina o que tenen un sentit molt de la competitivitat o molt meticuloses, no?, persones que són molt compromeses, totes aquestes característiques que són molt bones per l'exercici professional, si se'ns van massa de les mans, a vegades poden donar aquestes conseqüències.
Ja. Altres vegades hem parlat, per exemple, del burnout, no?, aquest síndrome d'estar cremat a la feina, no?, del que tant s'ha parlat també últimament. I podria ser, de fet, la sisifèmia una de les vies que podria portar fins al burnout, no?
Sí, efectivament. És a dir, a l'extrem trobaríem el burnout, perquè fins i tot en aquelles feines en les que ens agrada i gaudim i estem compromesos, implicats perquè realment ens dona sentit també a part de la nostra vida, si això no posem cap límit i arriba un moment en què el desgast professional és molt elevat, pot acabar revertint amb una sintomatologia que derivi, no?, en un estat de burnout.
Uh-huh. I fa molt temps que tenim, per exemple, treballadors amb sisifèmia. S'ha vist des de fa ja uns anys o és recent?
Jo crec que el terme pot ser relativament nou, però el fet en si és molt antic, perquè al final el que parla és d'una tendència, una tendència a voler acabar les coses. Aquesta tendència és molt humana, ens genera calma la idea de poder tancar, no?, els temes, i això a vegades és possible, però moltes més no ho és.
Mm-hmm. Clar, suposo que tendències de treball, no?, com per exemple el teletreball, el fet d'haver estat parats un temps per la pandèmia, potser, no?, poden haver afectat també, en certa manera, aquesta organització i aquest mètode de treball de la gent, no? És així o no?
Sí, efectivament, el teletreball ens ha portat molt bones coses, però una de les dificultats o dels reptes que ens ha posat sobre la taula és com definim o com posem més definició en els límits entre la feina i la vida personal, per exemple, no? O entre els horaris. Enllacem una reunió darrere de l'altra, no? I llavors, diguem que és, hem de fer un esforç més gran per posar límits i organitzar-nos de tal manera que arribi un moment en el que encara que no estigui tot fet, doncs ens posem a descansar, perquè necessitem descansar per poder treballar bé.
Exacte. Quins serien, per exemple, els límits, els signes d'alarma?
Els signes d'alarma acostumen a ser, en aquest cas de la sisifèmia, es produeix un fenomen molt habitual, que és la càrrega mental. Arriba un moment que si no descanses, si no poses límits, si vols acabar i no pares, doncs la ment es carrega, diguem, i al final doncs això dona lloc doncs a dificultats per concentrar-se, a executar bé la tasca, a oblidar-nos coses, i finalment doncs també amb un estat més d'ansietat o d'irritabilitat, o de vegades en funció de la persona, no, també somatitzacions físiques o un estat d'ànim una mica afectat, no? En funció de cada persona poden ser diferents simptomatologies, però el gran signe d'alarma és quan sentim que el nostre estat ens està limitant la possibilitat de fer una vida quotidiana, la nostra vida quotidiana, o fer bé la feina.
I quins serien les persones més propenses a poder patir sisifèmia? Els joves, la gent més gran que porta més anys a la feina?
Sí, no hi ha un perfil definit específicament, però sí que és veritat que les persones que tenen una tendència al perfeccionisme acostumen a ser més predisposades, no? A voler acabar les coses, a que tot estigui tancat, i això pot portar doncs aquesta tendència a no posar límits, no? A la feina, quan en la majoria de les feines, quan s'acaba el dia, la feina no s'ha acabat.
Exacte. Normalment aquí, quan ja malauradament el treballador es troba d'aquesta manera, què és el que pot fer? Quina solució pot haver-hi?
En primer lloc, prendre consciència de que això li està passant és el primer pas, no? En segon lloc, buscar entendre per què li està passant. Això també és molt important. A vegades un pot fer un exercici, no?, d'entendre-ho per un mateix, i si veu que la cosa se li està complicant molt, doncs també pot consultar amb un professional o una professional de la psicologia que l'ajudi i l'acompanyi a entendre per què aquesta tendència, no?, que l'està portant a un patiment emocional. Evidentment, des d'un punt de vista més pragmàtic, doncs una bona planificació, una bona gestió del temps a vegades també ens pot ajudar. I després hi ha una qüestió d'ajustar les nostres expectatives, que és important, no? Si tenim com a expectativa que cada dia acabem tot el que tenim pendent, doncs potser això no és molt realista. Per tant, hem de poder negociar internament amb nosaltres mateixos i doncs fer el que considerem que és més prioritari, i les altres coses, doncs, bueno, a vegades doncs haurem d'acceptar que no les podem fer fins al dia següent.
I l'empresa suposo que també deu tenir un paper fonamental en aquest aspecte, no? Si té treballadors que pateixen sisifèmia, també suposo que haurà d'actuar d'alguna manera, no?
Sí, efectivament. El paper de les organitzacions és molt important. Al final, en tot el que té a veure amb la salut de les persones que treballen, la responsabilitat sempre és compartida. Un s'ha de cuidar i ha de buscar ajuda quan ho necessita, però també l'organització ha de posar mesures i ha de contribuir a que hi hagi els recursos suficients per poder fer la feina, per poder-la acabar, tenir, diguem, la sensibilitat de detectar els casos de les persones que potser doncs estan amb més dificultat o amb més risc, per poder-les ajudar i fer actuacions reals per ajudar-les.
Doncs Dolors Lídia, psicòloga i vicedegana del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos aquest nou fenomen, no?, almenys pel que fa a la paraula en si, i que malauradament doncs molta gent deu patir. Gràcies, i estarem pendents també del que vagi sortint, no?, i del que anem coneguint. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molts experts al llarg dels anys han advertit de que els mesos del 2024 serien previsiblement l'any més càlid dels que portem fins ara registrats. L'impacte d'aquestes dades és devastador pel planeta, no? Preocupa a la majoria, i això es diu ecoansietat o ansietat climàtica. Normalment ho tenen, ho pateixen més els joves, no?, per la responsabilitat que tenen, no?, d'ara en endavant, però un 45% de la població afirma que la preocupació pel clima els afecta de forma negativa a la seva vida quotidiana. Sobre el tema, sobre què és aquesta ecoansietat, per saber si realment la patim o no, i per parlar també de qui la pateix, quines recomanacions hem de portar a terme, i tot plegat en parlem amb la Meritxell Hernández, que és fundadora de Rolit, i que és una empresa que va néixer amb la intenció de disminuir l'impacte mediambiental amb els envoltoris, no?, dels aliments d'un sol ús. Altres cops ja hem parlat amb ella, però avui ens volem centrar en aquesta ecoansietat. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
Clar, parlem de la ecoansietat, o aquesta por o aquesta ansietat climàtica que, com comentava, afecta majoritàriament a la població més jove, no?
Sí, a veure, afecta als més joves també, perquè al final és una generació, no, aquesta generació Z, podríem dir, que són els nascuts entre l'any 95 i el 2010, ja, doncs, és una generació que té de per si ja aquesta preocupació pel futur, no? Si a sobre, doncs, aquesta preocupació, no?, que és, doncs, aquesta època en la que, doncs, estàs pensant què voldràs fer amb la teva vida, tal, i afegeixes aquesta altra variable, no?, i amb totes aquestes notícies catastròfiques que sentim, doncs, genera uns nivells d'estrès i d'ansietat molt més alts, no? I també pensem que és una generació que està tenint uns alts nivells d'ansietat, molt més que les generacions anteriors, no? Llavors, sí que és una cosa que sol passar més sovint dintre d'aquest col·lectiu. Sí que és veritat que també afecta altres persones, persones, doncs, que són amants de la natura, doncs, persones que estan més lligades a l'entorn natural, perquè són molt conscients del que està passant, són més propensos a informar-se més, estan més al cas dels problemes, i això, doncs, també genera més angoixa.
Clar, normalment els joves són els que estan més sensibilitzats, no?, i afectats per aquesta manca de responsabilitats de les generacions passades, i a mesura que som més conscients de les amenaces globals, no?, i de l'impacte que té, per exemple, l'escalfament global al planeta, aquesta ecoansietat augmenta fins al punt de que té efectes negatius a la vida d'un de cada dos ciutadans, especialment, com dèiem, entre els més joves. Per tal de intentar controlar que ens preocupi, és bo, però que generi ansietat fins a un cert punt, suposo que ocasiona un problema, no? I en aquest cas, és bo adoptar una sèrie de recomanacions, no una sèrie de consells que ens donaràs en aquests moments, no? Per tal d'intentar disminuir una miqueta aquesta angoixa que pateixen, no?
Sí, a veure, sí, jo crec que a nivell individual, no? Si pensem a nivell individual, no podem fer molt, ¿vale? O sigui, primer el que hem de fer és acceptar i rebaixar les nostres expectatives, no? És a dir, també, doncs, entendre que no estàs sol i que sí que pot haver un canvi col·lectiu, ¿vale? Que tu està a les teves mans, també, però és això, no? Vull dir, a nivell individual és més complicat, no? Assumir tota aquesta responsabilitat. Aleshores, doncs, bueno, entendre això, que no està sol i que pot haver un canvi col·lectiu, com per exemple, doncs, no sé, pots votar, doncs, a determinats partits, o et pots unir a un grup de persones amb aquestes mateixes inquietuds, al comentar, no?, totes aquestes frustracions amb altres persones, doncs et pot ajudar i transformar, doncs, aquest pànic o aquesta paràlisi en acció, no?, que aquesta preocupació sigui un pas cap al canvi. Al final sí que es verdad que els psicòlegs comenten que quan tu sents aquest tipus de notícies i notes certa angoixa, vale, senyal de bona salut emocional, no? Però el que no hem de fer és, no para, és paralitzar-nos. I aleshores doncs, hi ha moltes coses que tu sí que també pots fer, com pensar doncs, que compres, com viatges, i passar doncs, aquesta economia lineal de tota la vida, no? De produir, usar i llançar, a una economia circular en la que doncs, reutilitzem, reduïm, intentem consumir d'una manera responsable, i tot això al final doncs, ens ajuda a fer, o sigui, a disminuir aquesta sensació d'ansietat i que tinguem una sensació de control molt més gran al poder dur a terme totes aquestes accions, no?
Mm-hmm.
És bàsicament això, sí.
I amb aquest sentiment de preocupació, no?, que és positiu, mm-hmm. no?, és un pas cap al canvi, clar, hi ha el fet de, vale, i ara què? Ara què fem? Ara què podem fer per tal de millorar doncs aquesta crisi climàtica, aquest escalfament global? Perquè, per exemple, el 83% dels enquestats consideren que la gent no ha sabut cuidar el planeta, però ara mateix ells, els que tenen ecoansietat, què és el que volen fer? Com pensen doncs, solucionar, entre cometes, aquest problema?
Doncs, a veure, és una mica el que he comentat abans, no? De dir, intentar fer tot allò que està a les teves mans per poder, si al final és adoptar, no?, el rol en el que tu pots ajudar a cuidar el medi ambient i a cuidar el planeta, no? I a nivell també, a nivell de solucions més globals, doncs jo posaria molt l'enfoc en l'educació també, no?, l'educació escolar, en programes que tractin de connectar les persones amb l'entorn natural, no? Al final, doncs, els nens ho porten a casa, fa que això s'expandeixi, que arribi a les famílies amb molta més gent, que això també doncs, continuï en la universitat, que és justament aquesta etapa de l'adolescència on es veuen majors nivells d'ecoansietat, no? I trobar aquesta reconnexió amb l'entorn natural. També és molt difícil que li demanem als joves que cuidin allò que no coneixen, i educar a tot, anar a estar en contacte amb allò que volem protegir. I després és això, doncs hi ha les petites accions del teu dia a dia i després doncs, intentar doncs, això a nivell... Sí que és veritat que una de les coses que provoca més ecoansietat entre els joves i que fa que se sentin molt més sols és doncs, la inacció dels governs, no? Aquestes notícies que sempre sentim que bueno, aquesta cimera doncs, ha estat un fracàs, o aquest tipus de coses, no? Llavors, amb això, doncs és intentar unir-te doncs, a diferents col·lectius, no? Que, com he dit, doncs, a nivell individual sí, podem fer coses, però hi ha unes certes limitacions, no?
Mm-hmm.
I no podem tirar-nos tota aquesta responsabilitat a sobre, no?
Clar.
Quan doncs són molt depèn molt doncs de les accions que fan els governs, les empreses i tota aquesta part, no, d'educació mediambiental.
Mhm. Doncs Meritxell Hernández, fundadora de Rolit, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta angoixa relacionada amb el clima i les crisis ecològiques que rep el nom d'ecoansietat. I doncs que tothom que tingui ecoansietat escolti les teves recomanacions i intenti doncs fer aquests passos petitets, no?, que pot fer cadascú per millorar una miqueta el futur del planeta, que al final està a les nostres mans. Moltíssimes gràcies, Meritxell, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Després de la publicitat parlarem de que l'Ajuntament de Barcelona ja ha fet efectiu el tancament de les 5 últimes parades dels antics ocellaires de la Rambla. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Conectividad, ahorro, autodosificación.
Las soluciones de lavado y secado Hisense están pensadas para todo tipo de familias y necesidades.
Igual que los 150 euros de reembolso y el 15% de descuento adicional que te llevas comprando una lavadora o secadora inteligentes Hisense en El Corte Inglés.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 30 de septiembre, consulta modelos participantes.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ja han hagut de tancar les últimes parades dels antics ocellaires de la Rambla i ho volem explicar aquí, al matí del cap de setmana. I expliquem que l'Ajuntament de Barcelona ha fet efectiu aquest dilluns el tancament de les 5 parades dels antics ocellaires de la Rambla que quedaven obertes per tal de fer efectiva la recuperació forçosa dels establiments. Tècnics de l'Institut Municipal de Mercats s'han personat als establiments i els han mostrat l'autorització judicial que establia que havien de recollir i deixar lliures les parades. El consistori ha actuat dins dels 10 dies que els donava l'autoritat judicial i les 5 parades que restaven obertes eren d'un mateix propietari que ha confirmat que estaven recollint els establiments per tal de marxar. Les altres 6 parades es van tancar el 21 d'agost. Amb el tancament de les últimes 5 parades, el consistori ha recuperat, podem dir, els 11 establiments que el 2009 van deixar de vendre animals i es van reconvertir en parades de venda de gelats, de dolços i de records. A l'agost, fons municipals van indicar que un cop recuperats tots els establiments, s'estudiaria quin és el moment més adient per l'enderroc de les parades segons l'avenç de les obres de reforma de la Rambla. Per tant, el tancament de les parades arriba després que el mes de juliol passat l'Ajuntament demanés sense èxit als propietaris que entreguessin voluntàriament les claus dels establiments. Davant aquesta negativa, el consistori va posar en marxa la via judicial per poder-ne forçar el tancament i recuperar-ne la seva titularitat. El consistori ara recorda, a més, que en el Pla Especial d'Ordenació de la Rambla, aprovat definitivament el 2016, ja no es contemplava la continuïtat d'aquestes parades. Quan encara no era efectiva aquesta ordenança, nosaltres vam poder parlar amb el sector i això és el que ens explicaven aquí, al matí del cap de setmana. Anem a recordar-ho per veure com han canviat les coses fins ara. En parlem amb el portaveu dels ocellaires, el Javier Cuenca. Javier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta... que s'ha descartat, bàsicament, no? Les antigues parades d'ocells de la Rambla de Barcelona, que no poden ser declarades patrimoni cultural, i tot això suposo que deu tenir tant gent a favor com a gent en contra, no?
Bueno, en el meu cas, només hem trobat gent a favor, perquè vam aconseguir l'única iniciativa legislativa popular que va sorgir al llindar de les 50.000 signatures vàlides. Llavors, en qualsevol cas, nosaltres el que estem demanant és el reconeixement immaterial del que va ser, en una altra època, lògicament, les antigues ocelleries. No estem parlant ni molt menys de que els animals tornin a ser engaviats al mig de la Rambla. Estem parlant d'una altra època, no molt llunyana. Segurament molta de la gent que s'està escoltant, doncs, ostres, pues sí, a mi i al meu avi em va comprar un peix, em va comprar un... Vull dir, al final tothom té una vinculació amb aquestes ocelleries. Mm-hmm. Jo sempre li dic a la gent, la teva mirada i la meva en algun moment s'han creuat. Eh? Tothom ha baixat a la Rambla a mirar els animalets, en una altra època, evidentment.
Clar. Clar, i com ha sigut ara tot això plegat, ara que s'hagi decidit això, suposo, i em consta que ha passat també per diferents fases, no? Que, per exemple, el 2021, sí. L'aleshores alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va ordenar eliminar aquestes paradetes, després, el 2022, bueno, han anat passant una sèrie de coses fins a arribar, fins al dia d'avui, no? Que el Tribunal Suprem ja ha anunciat això.
Sí, és tot una mica farragós, intentaré resumir-ho, però vull dir, el que hi ha hagut és un pronunciament del Tribunal Suprem respecte a la inadmissió del Tribunal Constitucional a que siguin declarats patrimoni cultural immaterial. I tot això ha succeït perquè un cop hem aconseguit les signatures a les que feia esmena, doncs el Parlament, per motius polítics en aquest cas, bueno, sobretot per motius polítics impulsats pel Partit Socialista i per En Comú Podem, doncs van tombar aquesta iniciativa popular, o sigui, el que la gent va dir que havia de ser debatut, només debatut, en seu parlamentària, doncs aquests dos grups parlamentaris van influir en la resta de grups, suposo que per una mena de canvi de cromos, perquè aquesta iniciativa no prosperés. I repenso que prosperar no vol dir que les botigues es quedessin, sinó que s'obrís en seu parlamentària un debat sa, on es convidessin a historiadors, urbanistes, tota mena d'experts per decidir si aquestes parades mereixien ser declarades patrimoni cultural immaterial. No sé si he donat moltes voltes.
No.
Al final, ha estat una decisió política que encara té recorregut. Vull dir, com va sortir en algun altre mitjà, això no és un punt i final, ni molt menys. Nosaltres estem estudiant la manera també que és un reconeixement a tot el que va ser el mercat dels ocells per altres vies. I aquesta decisió també... no està motivada, aquesta decisió del Parlament. Simplement ens van dir que no. I no, quan es rebutja una iniciativa de legislació popular s'ha de donar una motivació. Doncs mira, això no es pot fer perquè no hi ha diners, això no es pot fer perquè és inconstitucional, no? Vull dir, com va passar, per exemple, amb la decisió de d'aixecar la suspensió de la declaració d'independència, no? Vull dir, va haver un raonament, una motivació. En el nostre cas, simplement ens han dit que no. I clar, respecte a aquesta no resposta, doncs nosaltres encara podem anar, per exemple, al Tribunal Europeu de Drets Humans. Tenim moltes vies encara.
Mm-hmm. Clar, tot això, a més, coincideix també amb la reforma de la Rambla, no? Amb aquestes obres que s'estan fent, amb aquest inici, no? de la gran reforma de la Rambla i una sèrie de canvis que hi haurà.
Sí, això és cert també. El que passa és que aquesta decisió no anava sobre si nosaltres tenim dret o no a estar a la Rambla, no? Aquest altre procés judicial, en el meu cas almenys, està encara en un tribunal de primera instància, en fase probatòria, vull dir, encara no hi ha hagut sentència, i si hi hagués no serà ferma, perquè encara podríem anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i per dir-ho així, vull dir, o sigui, és veritat, paral·lelament s'està fent una reforma que era molt necessària, però a l'igual que, per exemple, els floristes o els quiosquers, nosaltres considerem que tenim tot el dret a ser-hi, per tant, no és quelcom que ens amoï. Sí que és veritat, i voldríem aprofitar aquesta reforma, i sobretot aquest conflicte ja fa 15 anys que, tot i que, tal com bé has dit, el 2021 i el 2022 s'ha accelerat, però fa molts anys que això... Bueno, des del moment que hi havia ocells, que van deixar d'haver-hi, va esclatar aquest conflicte, doncs sí que voldríem aprofitar que hi ha una reforma per intentar tenir un diàleg real amb l'Ajuntament per trobar una solució, perquè al final som 100 famílies que estem aquí treballant, algunes de les quals porten generacions. Vull dir que no és la manera de fer les coses. Vinga, vaig a desnonar-vos. I a més, que vingués d'una figura com la de Colau, encara ens va sorprendre més.
Uh-huh. I què creieu que passarà a partir d'ara?
Doncs, clar, no t'ho sé dir. Per part nostra, ens sentim en ple dret de seguir a la Rambla i intentarem seguir demanant cada cop que tenim una oportunitat, com és el cas ara mateix, d'adreçar-nos a l'Ajuntament i dir que, sisplau, que algú vingui a parlar amb nosaltres i que en rebin, en qualsevol cas, i que hi hagi un diàleg per arribar a una solució, sigui la que sigui, ja sigui marxar de la Rambla, ja sigui tornar a fer una remodelació, canviar les concessions, però vull dir, al final crec que un mercat que ha estat tan històric no pot acabar d'una manera tan, tan brusca i sense buscar un acord, que no, jo no hi veig cap problema en trobar un acord.
Doncs Javier Cuenca, portaveu dels Ocellaires, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos la teva visió i la vostra visió al respecte sobre el tema, i estarem pendents, veurem què passa a partir d'ara i finalment com queda la cosa. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Aquesta setmana ha sigut el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, una realitat que, malgrat ser dolorosa i tractada encara com un tabú, necessita ser abordada amb urgència. A Catalunya es van suïcidar 626 persones durant l'any 2023, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, i es manté una preocupant tendència a l'alça respecte a l'any anterior. A més, cada setmana es suïciden a Catalunya 12 persones, que equival a 1,7 cada dia. En parlem sobre el tema per conscienciar un any més sobre aquesta problemàtica amb el doctor Pere Castellví. Pere, molt bon dia.
Hola, bon dia. Encantat.
Clar, parlem de dades, de xifres realment preocupants, no? Any rere any, el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi doncs agafa grandíssima importància precisament perquè encara han de rebaixar moltíssim aquestes xifres. I un any més, malauradament, parlem de dades preocupants, no? I sobretot entre el col·lectiu més jove, no?
Sí. Sembla que, sobretot arrel de la pandèmia, les conductes suïcides han augmentat tant a la població jove i adolescent. Tot i així, doncs, les altres franges d'edat tenen la seva vulnerabilitat associada. Per exemple, la gent gran són els que tenen una taxa més alta de suïcidis, també perquè hi ha menys població, per tant, cada mort compta més. Uh-huh. I el número més alt elevat de morts per suïcidi clàssicament i actualment són la població adulta, la que està en edat de treballar. Tot així, doncs, com bé has mencionat, doncs, dintre dels joves i adolescents sembla ser que hi ha un increment, i sobretot dintre de les joves adolescents sembla que són els que han patit un major increment des de la pandèmia.
Mm-hmm. La pandèmia podem dir que va ser aquest impàs, no? Aquest punt d'inflexió que va fer doncs, que aquestes càrregues emocionals, potser, no? El fet de no poder sortir, el fet d'estar en una etapa de creixement, no? Tant psicològic com també físic, doncs, que afectés en gran mesura aquestes persones més joves, no? a tenir aquest desenvolupament natural, no? I en molts casos doncs, no han pogut fer-ho d'una altra manera, no? És al final com aquesta problemàtica que hem tingut després de la pandèmia i que hem anat veient, no?
Sí, exacte. L'adolescència és una etapa que és molt particular dins de l'espècie humana i que no es torna a repetir durant tota l'etapa vital d'un individu. Ho dic perquè dels tots els 25 anys és quan hi ha un major desenvolupament del cervell. El cervell va canviant contínuament durant tota la nostra vida. El que passa és que on hi ha els majors canvis és des que ens naixem fins als 25 anys. I passen una sèrie de temps particulars a l'etapa adolescent, que és dels 25-26, en el que sempre veiem, no, que els adolescents sembla que tinguin les emocions a flor de pell, quan tenen una ruptura sentimental sembla que hagin perdut l'amor de la seva vida, els amics són molt importants, quan tenen un suspens sembla que sigui un fracàs acadèmic i hagin d'abandonar a l'institut. I això és degut a que el nostre cervell desenvolupa tres parts durant aquesta fase que són molt importants. Una és l'amígdala, que és la que genera les nostres emocions, la por, la ira, la sorpresa, però també l'alegria, etc. Després, l'estriat, que és el que regula la motivació, l'optimisme i les conductes de plaer, que està regulat per la dopamina. i que moltes vegades el que fa és tenir tendència a buscar els límits, a les situacions gratificants, a les conductes de risc, també va associat amb les addiccions. I després el còrtex prefrontal, que és la part que està sobre els nostres ulls, del cervell, que és la part que es desenvolupa molt més lent que les altres dues parts que estructures que acabo de mencionar. I aquesta el que fa és controlar els impulsos, regular les nostres conductes, planificar el que volem fer en un futur. I com que va més lent que les altres, doncs per això veiem que les emocions els costa molt més gestionar-les. Ho dic això perquè, a part d'aquest fenomen que és natural, doncs durant la pandèmia tots sabem que vam tenir restriccions socials, vam tenir doncs, l'amenaça o la por relacionades amb la pandèmia. Els vam restringir la vida social quan és un aspecte no només de l'ésser humà, que ja ho és, sinó durant l'adolescència, requereix molta més importància. Els vam restringir de manera sobtada i es van dir que comunicar-se de forma online, els vam prohibir el contacte humà i a sobre, doncs, una de les sortides que tenien eren les xarxes socials. Les xarxes socials sabem que pot servir per moltes coses, però també pot tenir el seu perill perquè mostra una realitat que moltes vegades no és. I és el que anomenen els experts la dictadura de la felicitat, no? Que sembla que sempre hem d'estar feliços buscant activitats doncs, excitants, que ens donin, que siguin fora del comú, quan normalment la vida diària no és això. La nostra vida diària és aixecar-nos, anar a l'institut en el cas dels adolescents, anar a treballar en el cas dels adults, i després tenim determinats moments que doncs, anem a sopar, cada setmana anem a fer alguna activitat fora, anem a concerts, però nosaltres que som adults sí que ho podem discernir, a vegades als adolescents els costa molt més. Mm-hmm. I això és un còctel que a vegades a nivell emocional doncs, pot ser risc.
Clar, parlem d'això de la pandèmia, precisament jo acabo de fer 26 anys i em sento molt identificada amb això que comentes, no? Perquè al final és com si haguéssim perdut 2 anys de la nostra vida vitals en aquell aspecte, i gestionar-ho doncs, segurament per la majoria d'adolescents i de joves no deu ser gens fàcil. Tot i això, és una realitat, no? Però encara avui en dia continua sent molt tabú, no? Sí que és veritat que sentim a parlar molt més del tema que no anys enrere, que se li dona molt més veu, no? I es veu molt més aquesta conscienciació, no? Aquestes campanyes que es fan sobre el suïcidi, però encara avui en dia doncs es veu una mica amagat, no? És una mica tabú.
Sí, bueno, hi ha molta feina a fer, eh? Uh-huh. Però sí que és cert que molt probablement aquesta entrevista, abans de la pandèmia o 10 anys abans, hagués sigut més difícil de realitzar-la. Crec que des de la pandèmia s'estan realitzant molts esforços. La Generalitat ara, mira, aquest divendres va presentar, el divendres 7 de setembre, crec que va ser, va presentar el Pla Presc, que és un pla intersectorial, interdepartamental, per reduir, per abordar les conductes suïcides i prevenir les morts per suïcidi, amb evidència, amb dades basades en l'evidència, amb experts. Per tant, doncs, hi ha una major conscienciació. Tot i així, doncs, encara crec que hi ha molt de camí per fer. Per això, doncs, aquestes dades, si mostren que hi ha hagut un augment, significa que hem de treballar més.
Exacte. De fet, la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, ha produït el documental La xarxa invisible, un documental sobre aquesta prevenció del suïcidi en joves, però en qüestions de gènere, a què afecta més, a homes o a dones?
Depèn. Els intents de suïcidi els afecta, són més vulnerables les dones. Entre 2 i 3 vegades. I les morts per suïcidi, els homes són més vulnerables. Què ens està indicant això? Que a nivell global doncs les dones són més vulnerables a patir aquest tipus de conductes, però el que passa és que quan un home doncs, pensa seriament en suïcidar-se i ho planifica, té conductes molt, molt més letals que les dones.
D'acord.
I també els factors de risc són diferents entre els homes i les dones. Normalment les dones van relacionades amb la pressió social, amb la victimització, que qualsevol, són més víctimes de violència interpersonal, sobretot violències de parella i maltractaments. En canvi, i també a patir més depressió i ansietat. En canvi, en els homes, les conductes més risc són amb les conductes de risc, les addiccions, conductes de tipus antisocials, agressivitat, impulsivitat, que per això va més relacionat a les morts per suïcidi.
Uh-huh. I ja per acabar, doctor, com podem ajudar a una persona que es trobi en una situació semblant, que tingui doncs, aquests intents de suïcidi, no? O que la seva actitud mostri que vol acabar fent això? Què és el que podem fer, els que estem al voltant?
És una bona pregunta. El primer que he de fer és fer una escolta activa, que es diu en psiquiatria i psicologia, que significa escoltar-lo sense jutjar, deixar que s'expressi, buscar un entorn segur, tranquil, i que expressi els seus neguits, el que li passa, com se sent, i després acompanyament, donar-li, transmetre-li empatia, que sàpiga que esteu al seu costat, i després si hi ha recomanar-lo o que vagi un professional de la salut, que és important. Si és un menor, doncs que vagi a un adult de confiança, doncs els pares, si en el cas que per el que sigui no pot ser, doncs també hi té l'orientador o el seu professor o tutor de l'escola o de l'institut. I en cas que hi hagi risc de suïcidi, doncs trucar al 061, que allà tenen un protocol en cas que hi hagi un risc d'una mort per suïcidi.
Mm-hmm. Doncs a seguir aquestes pautes, una situació molt complicada, no? Molt difícil, tant pels que estan a fora, no? Que veuen a la persona com pateix aquesta situació, com també per la persona mateixa que segurament doncs, estarà molt malament. Moltíssimes gràcies, doctor Pere Castellví, per parlar amb nosaltres, per conscienciar sobre aquesta prevenció del suïcidi. I un any més, esperem que aquest Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi serveixi d'alguna cosa i faci que les xifres disminueixin d'aquí. Doncs a l'any que ve. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, un plaer.
Atenció amb el que expliquem ara, perquè està en perill el cultiu d'arròs bomba per les dificultats que hi ha per controlar els fongs i les plagues. Diuen que és quasi una missió impossible. Es tracta de la pericolària, una malaltia causada per un fong que pot causar grans pèrdues al conreu d'arròs i fins i tot pot fer arribar a perdre la collita sencera. La llista de productes fotosanitaris i autoritzada per la Unió Europea per combatre-la és cada vegada més reduïda i això fa perillar el cultiu de la varietat bomba que es produeix a la zona del Delta de l'Ebre i de Pals. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui bé, en parlem amb la catedràtica de Biotecnologia de la Universitat de Lleida, la Teresa Capell. Teresa, molt bon dia.
Hola, Mar, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'aquesta problemàtica, no?, que hi ha amb el cultiu d'arròs bomba, que sembla ser que està a punt de desaparèixer, sobretot per aquestes dificultats i això que té a veure amb els fongs, les plagues, les malalties, no? I dieu que és quasi una missió impossible, no?, salvar-ho.
És que, Mar, el problema que tenim és que la comunitat europea cada vegada limita més els productes que els agricultors poden utilitzar per lluitar contra aquestes malalties. Per exemple, ara, per lluitar doncs, contra aquest fong, només poden fer anar 5 fungicides. Què passa? Que si el fong s'acostuma al fungicida, ja aquest ja no és vàlid, l'han de canviar. I llavors, d'aquí a uns anys, pot ser que ja no tingui res que faci efecte contra el fong. I clar, el problema està quines alternatives hi ha que es puguin donar als agricultors perquè ells puguin plantar l'arròs.
Uh-huh.
I doncs la nostra alternativa és aquesta. Fer plantes que tinguin els gens que nosaltres pensem que fan molècules que atrauen aquest fong, doncs eliminar aquests gens i eliminaríem aquestes molècules i doncs l'arròs potser no atrauria tant el fong.
Uh-huh.
I això seria doncs, l'aplicació d'una tècnica d'edició genètica a les plantes de l'arròs.
Tu, de fet, has estat una de les investigadores, no?, d'aquesta solució, podem dir, dintre de la Universitat de Lleida, no?, però d'aquest projecte d'arròs resistent, podem dir, no? No sé si l'anomeneu d'aquesta manera perquè podria ser doncs, resistent, no?, immune a aquests fongs, a aquestes plagues. És així, oi?
Sí, sí. Si nosaltres aconseguíssim eliminar o mutar els gens doncs, que produeixen aquestes molècules que atrau el fong, doncs sí, les plantes d'arròs serien resistents.
Clar.
I no en faríem només per un gen. El que hem fet ha estat buscar una col·lecció de gens que hem trobat a la bibliografia i hem anat mutant aquests gens d'un a un doncs per donar com una varietat al pagès. Dir-li, doncs miri, vostè té set mutacions diferents i les pot anar alternant, de forma que el fong doncs, no superi la mutació, no es faci tolerant i afecti a la planta.
Uh-huh.
Llavors, clar, doncs un dels projectes que tenim és fer mutacions senzilles i l'altre projecte que tenim és combinar mutacions. Doncs perquè hi hagi com una selecció, saps? Que el pagès tingui una bossa i pugui triar. Vinga, aquest any n'hi faré anar una amb tres mutacions, aquest any només n'hi faré anar doncs, una amb una mutació, perquè ja es veu que aquest any doncs, potser no hi haurà tanta afectació pel fong.
Mm-hmm. El problema afegit aquí, però, és que Europa no es pot produir arròs amb gens modificats, com aquests que comentes, però en canvi sí que es pot importar-lo, no?
A veure, fins en aquest moment encara no hi ha doncs, arròs transgènic que s'importi, encara no n'hi ha. Però d'altres productes o subproductes que venen de plantes transgèniques, com de la soja, de la remolatxa sucrera o del panís, òbviament s'importen els productes i s'importa la llavor que faci falta per fer pinso. És a dir, que d'alguna forma el pagès està amb desavantatge amb les importacions que es fan. Trobo que no és just que el pagès doncs, no pugui plantar una planta transgènica, però sí que se'n pugui importar la llavor d'aquella planta. Per fer pienso, doncs, diguéssim, si parléssim del panís BT, se pot importar panís BT. Aquí a Espanya es pot plantar, però doncs el resto de la comunitat no. Clar, si volguéssim importar soja transgènica, podem importar tanta soja transgènica com volem, però no la podem plantar, igual que el cotó. Podem importar tant cotó transgènic com vulguem, però no el podem plantar. I clar, deixa els pagesos amb una desavantatge més gran, perquè doncs què passa? Que si ells no poden produir, s'importarà. I això trobo doncs que no és just. Ara, quina esperança tenim? Doncs que el Parlament Europeu ha adoptat una posició pues, positiva de tirar endavant el fet de que doncs, l'aplicació d'aquestes tècniques genòmiques d'edició del genoma no siguin considerades doncs, com les de la Directiva Europea de les plantes transgèniques. Estarien excloses i aquestes sí que les podrien plantar.
Mm-hmm.
Perquè al final, quan apliquem aquestes tècniques d'edició del genoma, l'únic que fem és fer una mutació d'una o dues o tres bases al gen, que això podria passar perfectament a la natura per causes naturals. Una planta pot tindre una mutació i ja està. Nosaltres no fem res més que imitar la natura d'alguna forma. L'única diferència és que si ho fem al laboratori doncs tenim una normativa i si passa de forma espontània doncs no hi ha cap normativa.
Uh-huh. I a part, parlàvem també d'aquesta malaltia no?, causada pel fong, no?, que pot causar doncs, aquestes grans pèrdues, no?, que és el principal problema del que parlàvem en un principi, que es diu la pericolària, no? Seria aquesta una dels principals mal de caps que porta sobretot en aquests productors d'arròs, no?
Sí, i sobretot ara, si és un any humit, encara més, perquè tots sabem que els fongs afecten tant a la vinya com a la pera, com als arbres fruiters. I clar, és molt difícil tractar els fongs, molt difícil. Llavors, o apliquem aquestes noves tècniques d'edició del genoma, o l'arròs, la producció d'arròs a Espanya i a Europa està condemnada doncs, a desaparèixer perquè no tindran res per lluitar contra aquests fongs. I o fan una producció competitiva o els pagesos no poden tirar endavant, perquè un pagès també vol fer diners, també vol anar de vacances, saps?
Clar.
Vull dir, també té que pugui ser competitiu, i per pugui ser competitiu se li han de donar les últimes eines. Tal com pot, un pagès pot fer anar un mòbil de l'última generació, se li ha de poder donar unes llavors amb un germoplasma que sigui d'última generació. Si tu me diguessis, pues, al món no es pot plantar plantes transgèniques o editades genèticament, diria, vale. Si tots juguem amb les mateixes cartes, endavant. Però no juguem amb les mateixes cartes. Al Brasil, a l'Argentina, als Estats Units, al Canadà, a Austràlia, estan plantant plantes transgèniques i exportant a Europa, i Europa no permet que es planti. Llavors, clar, les normes del joc no són justes.
Mm-hmm.
I en el cas del fong, o poden aplicar aquesta normativa, aquesta tecnologia nova de l'edició del genoma, o jo no sé com s'ho faran, doncs, per seguir produint arròs.
Perquè en qüestions de salut, clar, parlem de malalties, de fongs, de plagues, afectarien greument, no? Si, per exemple, posem el cas, no es detectessin a temps a l'hora de fer aquest cultiu d'arròs.
No, el problema és que ells ja la detecten, la malaltia,
clar,
però no
per
la
això.
Poden parar.
Exacte.
Perden la collita. Clar, si perds la collita, no té gràcia. Un l'ha de poder detectar i ha de poder, doncs, aplicar un fungicida.
Clar.
Però si la Comunitat Europea seguís prohibint l'ús de fungicides i els deixa amb un fungicida, ja no poden atacar la malaltia. Clar, han de trobar una altra solució, i la solució és trobar una planta millorada genèticament que sigui resistent a la pericolària.
Mm-hmm.
Però si no mos deixen plantar les plantes editades genèticament, doncs serà molt difícil que la producció d'arròs sigui competitiva.
A més, aquest arròs bomba no es produeix enlloc més, no?, que a Catalunya. Fora d'Espanya, per exemple, es comercialitza sobretot l'arròs de gra llarg, no?, com
sí,
s'anomena.
Sí.
Però realment l'arròs bomba és d'aquí de Catalunya, oi?
Clar, és que l'arròs bomba té una qualitat, és excel·lent, té una qualitat culinària excel·lent, i quan fem un arròs, pues a tots ens agrada, no?, fer un arròs bomba que no s'empegui ni que el deixis una estoneta més a la paella. Clar, nosaltres estem acostumats a això, i això jo trobo que les nostres costums és el nostre valor, de la nostra cultura. Clar, si per unes prohibicions d'una normativa europea que no afecten a països del nord perquè no fan arròs, que només li importen, home, estan afectant a països del sud, que tenim una producció d'un arròs excel·lent, i limita els nostres pagesos i els obligarà a plantar d'altres coses que potser nosaltres no mos hi adaptarem.
Mm-hmm.
I clar, jo no sé, si nosaltres tenim una producció d'una cosa de qualitat, per què no la podem mantenir?
Clar. Doncs, Teresa Capella, és un problema, esperem que no acabi desapareixent aquest arròs bomba, que hi hagi una solució i que tampoc es perdi tota la collita, no? Perquè al final hi ha tot un treball darrere, i que el resultat, doncs, es quedi en res, també és una pena, no?, per tothom i per tots els que es deixen la pell dia rere dia, no?, treballant en aquest cultiu. Et donem les gràcies per haver parlat amb nosaltres, perquè ens hagis explicat aquesta problemàtica, i ara esperem que la solució que proposeu es faci real i realment, doncs, es pugui solucionar aquest problema. Gràcies.
Pues moltes gràcies, Mar, per donar-me aquesta oportunitat, doncs, d'explicar el que estem fent. Moltes gràcies i bon
gràcies.
Dia.
Fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Demà tornem, això sí, amb moltes més notícies i parlant amb molta més gent. Ara us deixem amb Agropopular. Molt bon dia.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.